totes. Avui divendres 14 d'abril arrenquem al matí, com sempre, amb un munt de propostes i un objectiu: treballar per fer-te companyia allà on siguis, al cotxe, a casa, a la feina. No desconnectis de la 94.6, que apostem pel periodisme de quilòmetre zero.
Al matí, amb Raquel.
I avui, Ràdio Sabadell torna a sortir al carrer des de Fira Sabadell, l'escenari escollit per celebrar la Fira Sakura Matsuri, que torna amb més força encara que l'any passat. I és que, d'una banda, aquesta segona edició afegeix nous elements a l'espai urbà, més enllà de les activitats del programa que veurem aquest cap de setmana a la Fira, i de l'altra, també coincideix amb la preparació de la candidatura municipal per ser la seu de la Japan Week 2024, un esdeveniment internacional, de fet, el més important d'Europa. I avui, en el present, aquí, en aquesta fira, el que volem, doncs, és explicar-vos com s'ha transformat, s'ha convertit en un paradís pels amants del manga, de l'anime i de l'estil de vida japonès. I és que trobareu diversitat de propostes per descobrir i aprofundir encara més en aquesta riquesa cultural del país del sol naixent. La inauguració oficial es farà aquesta tarda a partir de les 6 en un acte en el qual hi participarà l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, el regidor responsable del programa de projecció de la ciutat i turisme, en Lluís Matas, i el cònsol general del Japó a Barcelona, Sato Yasushi. Tomàs Pardo, també, que serà el representant de Japan Weekend, entre d'altres convidats. Abans de la inauguració oficial, nosaltres, Ràdio Sabadell, us oferim aquest programa especial des d'ara i fins a 1:45 del migdia. I també us copsarem, com sempre, tot l'ambient. I per això, doncs, aquí, en aquesta fira, tenim el nostre company, en Pau Duran, amb el micròfon vermell a la mà, encarregat de descobrir-nos totes les curiositats. Pau, bon dia.
Bon dia, Raquel. Has dit que el cònsol es diu Yasushi, no? Doncs mira, una de les primeres coses que aniré a mirar aquí la fira, aviam si hi ha sushi, si me'n donen una mica i puc fer algun tastet de evidentment, aquesta mostra gastronòmica, no? També la part de restauració. Però he vist moltes coses més que m'agradaria acostar-te, eh? Quan vagi poguent al llarg del programa. He vist un tatami, també, i com que hi ha escoles per aquí donant voltes, doncs a veure també si el fan servir, com es desenvolupen amb aquestes arts marcials que es poden explicar i conèixer aquí a la fira. He vist molt de color, també, tots aquests dibuixos d'anime, de manga, a veure quins personatges són els que estan triomfant actualment d'aquesta disciplina.
A veure si acabaràs convertit en un otaku, eh? Jo, de moment, ja porto el kimono i l'estant perfecte per, doncs, a fer aquest programa especial.
És veritat, els meus fills estarien encantats, eh? Ja t'ho dic ara, que si arribo així a casa, bueno, estaran els més contents del món. Vull veure més coses també de les que estan passant per aquí, llavors, si et sembla, faré una volteta i quan tingui algun protagonista i algun fet d'aquests destacable que et pugui acostar, connecto i us ho explico.
Línies obertes sempre, Pau, moltíssimes gràcies. I escolta, tasta una mica de sushi i ens expliques també.
El que et deixin, fins ara.
Fins ara. Doncs tot això no seria possible sense ell, sense el Pau Duran, que ens ajudarà, doncs, a fer aquest directe, però també als nostres tècnics, la Rocío García, l'estudi 1 de Ràdio Sabadell. I aquí, a la fira, tenim el Toni González i la Bea Aguilar, com sempre, doncs, encarregats de que aquest programa soni molt bé. I nosaltres, doncs, com sempre, doncs, fins ara i fins a la 1, us anirem també alimentant de continguts les xarxes socials. Així que rebeu una salutació també de qui us parla, la Raquel García, la presentació i direcció. Arrenquem.
Al matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 12:45 fins la 1 del migdia.
A partir d'avui fins al diumenge, Sabadell es vestirà amb kimono per celebrar aquesta fira, el Sakura Matsuri. Nosaltres, doncs, us volem explicar totes les propostes, perquè la veritat és que hi ha infinitat. Avui parlarem de gastronomia, parlarem d'oci, parlarem també de moda, de manga, de tecnologia i de moltes altres coses. I tenim, doncs, evidentment, la persona encarregada de descobrir-nos tot el programa. De fet, ja el té a la mà. Nosaltres ja, doncs, a punt per prendre apunts. Saludem, doncs, el cap de programes, Ciutat i Turisme, el Marc Nonells. Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Doncs suposo que content, no? Per fi, doncs avui ja arriba aquesta fira, que feia molt de temps, no?, que s'estava organitzant, segona edició.
Sí, estem molt contents, allò, el neguit, els nervis, l'emoció, però ja relaxats, ja perquè veiem que està ple de nens, perquè comencem amb nens, i perquè fer la primera edició és difícil, però que fer una segona vol dir que la cosa ja va endavant.
Per què es fa aquesta fira a la nostra ciutat? Quin és l'objectiu, no? Què és el que aporta a Sabadell, doncs, a ser centre neuràlgic, no? I donar a conèixer, doncs, a totes aquestes singularitats d'aquesta cultura.
Mira, això neix de que es va fer una anàlisi des del Departament de Turisme i Projecció de Ciutat i vam veure que Sabadell són forts a nivell de treure visitants, turistes, que vinguin o bé per motiu esportiu o bé per negocis i fires, i com que teníem aquest patrimoni tan important que és Fira Sabadell, van dir, anem a fer una fira temàtica, començar, que ajudi a potenciar, a posar el mapa Sabadell en el mapa de fires. I ens va coincidir també que ens va arribar una proposta, unes idees, uns suggeriments, i vam dir, doncs vinga, comencem a impulsar una fira de temàtica japonesa, i així va, ens vam anar engrescant i mira, aquí estem.
I el que queda, no? Perquè m'imagino que aquesta és la segona edició de moltes, fins i tot també ho dèiem, no?, al principi, que també, doncs, es vol anar més enllà, no?, de cara al 2024.
Sí, exacte. Com que la primera ja va anar tan bé, hem entrat també en una col·laboració amb el consulat, i de fet a través d'ells ens van arribar a proposar, doncs, que per què no ens presentàvem, ja que ens estem posicionant bé a Sabadell en l'àmbit japonès, que tenim fins i tot una petita Japó a dintre, que després si vols t'ho explico, ens van dir per què no us presenteu a ser la seu europea a nivell mundial, de fet, d'un organisme que proposa la International Japan Foundation Friendship, que fa una setmana que porta 1.000 artistes de Japó a una ciutat una setmana a l'any, i ens hem presentat.
Doncs esperem, creuarem els dits, perquè això seria fantàstic, perquè clar, imagineu-vos, doncs, el volum, no?, el pol d'atracció que també seria per la nostra ciutat, perquè hem de dir que no només, doncs, es beneficia, doncs, la gent que passi avui per la fira, sinó que evidentment, com vosaltres demostreu, s'han fet moltes activitats a la ciutat, no?, més enllà d'aquest cap de setmana i d'aquesta fira.
Sí, portem un mes d'activitats pràcticament, amb més de 50 activitats, en les pèrgoles que hem muntat aquest any especialment com en altres indrets, i aleshores després d'un mes d'activitats avui tenim l'inici de la culminació d'aquest Sakuri Matsuri Sabadell aquí a Fira Sabadell.
Anem a desgranar, no?, el programa d'activitats. Comencem, doncs, precisament per avui, no?, aquest matí, perquè són molts els infants, els nens, que avui veiem desfilant. Quantes escoles passaran, doncs, per aquesta fira?
Mira, tenim 20 escoles, perquè és que no ens indicaven més amb el sistema d'organització que tenim, perquè això és obrir les inscripcions i de seguida s'omplen, no cal pràcticament ni que fem gaire promoció, de fet sempre s'han quedat fora, que són 500 nens, nens i nenes que estan per aquí. Clar, els hi fem un programa una mica educatiu que facin 5 activitats, vull dir que cada grup, cada escola que fa 4 o 5 activitats, depèn, i aleshores, clar, tenen el matí...
Intens, com nosaltres, perquè hi ha moltes activitats. Quin tipus d'activitats, de propostes faran?
A veure, hem de dir que això té un truco, que nosaltres convidem a les escoles perquè sabem que després els nens tornaran amb els pares al cap de setmana perquè tots volen comprar i venen amb uns ulls com a plats.
És el reclam, és el reclam. Jo t'he de dir que la meva filla avui, emprenyada, perquè la seva escola no havia vingut,
sí,
o sigui que els nens són bons, grans prescriptors. I llavors, clar, faran diferents tastos, no?, per provar, doncs, algunes d'aquestes activitats.
Correcte. La nostra fira, a diferència d'altres, és una fira multisectorial, que no és una fira monotemàtica manga, tot i que som conscients i potenciem també tot l'àmbit otaku, manga, anime, de nova cultura japonesa, sinó que també intentem que hi hagi tot un vessant econòmic, tot un vessant de cultura tradicional, tot un vessant molt important d'arts marcials i també un tema gastronòmic. No és només una fira manga, que hi és, però, i que és l'atracció, però sinó que sigui, doncs, això, multisectorial.
Clar, de fet, fins i tot demà dissabte, que després en parlarem també, es fa una activitat molt important, no aquí a la fira, sinó també, doncs, al poliesportiu, no?, que es farà, doncs, tot un concurs d'exhibicions d'arts marcials.
Sí, exacte, les arts marcials és una de les apostes importants que hem fet, que, de fet, a la pista coberta de l'atletisme de Catalunya, un espai únic. Farem doncs, durant tot el cap de setmana, avui només unes preparacions d'entrenaments, però dissabte i diumenge doncs, n'hi ha uns embotaicais, unes trobades de diferents disciplines. A més, aquest any tenim una novetat també, que és tir a l'arc japonès, que es diu Kyudo, que és una cosa també bastant espectacular. I ells estan molt contents de fer-ho aquí, a la pista coberta, perquè és un escenari també molt emblemàtic i ells van insistir molt des de l'any passat de fer-ho allà i al final, doncs, la veritat és que sí.
Després, al tram final d'aquest programa, es donarem tots els detalls. Avui aprendrem doncs, a molts conceptes, no només parlarem de l'aikido o del taekwondo, sinó que descobrirem, com deia doncs, ara el Marc, moltes altres disciplines, arts marcials i també doncs, els valors que hi ha al darrere, que ara que parlem de nens i d'infants, també són unes disciplines molt interessants per també doncs, trobar l'equilibri i els valors, la paciència que ens fan falta també doncs, a tots petits i grans. També hem de dir doncs, això, que aquesta tarda és la, doncs, això, la inauguració oficial a partir de les 6 de la tarda. Què és el que ens proposeu?
Aquesta tarda estem en campanya, en precampanya electoral i hem fet una mica de modificació, no? I aleshores sí que hi haurà presència de les autoritats, saben que no poden fer discurs polític, per això estic jo aquí també, però sí que explicaran doncs, una benvinguda. A més tenim que aquest any l'organització del recinte, del que passa al recinte firal, ho porta una empresa que és l'organitzadora de Japan Weekend, no confondre amb Japan Week, que és el que ens presentem l'any que ve, Japan Weekend, que ell són especialitzats en organitzar stands i fires a dintre. El segon a Matsuri és tot un mes d'activitats que culmina amb aquesta fira aquí dintre i que a més nosaltres com a ajuntament també aportem les activitats culturals, educatives que es fan a les sales. Aleshores ells, per l'acte d'aquesta tarda, teníem això previst també amb la participació d'una sorpresa que no es pot desvetllar gaire, encara però que podem avançar que hi haurà per aquí un club esportiu que juga amb una pilota de la ciutat.
Doncs jo crec que qui més qui menys es pot fer una idea, no?
Es pot arribar a fer una idea i també relacionat amb el món japonès.
Sí,
a veure,
és que
pensem
fins i tot jo crec que ha sortit en algun còmic, manga,
exacte,
club.
Per aquí, el club de la ciutat. Tenim el club i tenim el centre del club.
Exacte.
El Sabadell
ja
i el club.
No, doncs el centre del club.
El Sabadell i el club. Doncs en aquest cas és en pilota. Molt i no bé. És pilota aquàtica. Una altra pista.
Doncs premi, qui truqui té premi per endevinar-la. I Marc, explica'ns també doncs, això, quin tipus d'activitats, de tallers, d'estants, de propostes que nosaltres al llarg del programa anirem desvetllant, però perquè la gent que ens escolta, que es faci una idea, no? Si venen a la fira aquest cap de setmana, què és el que trobaran?
Mira, hi ha, per una banda, els estants d'empreses, estants comercials, que en diem, de vendre producte japonès, una mica més relacionat amb manga, però no tant, i sobretot aquest aspecte. Després també hi ha tot un apartat d'artistes, d'artistes doncs, que fan les seves obres relacionades amb tema de, també de tema japonès. I aleshores hi ha tres sales més l'auditori on constantment anem fent fins a 100 activitats, conferències, xerrades, demostracions, tallers, que és el que ens diferencia realment, no? Que tenim 100 activitats al llarg de tot el cap de setmana, que d'aquestes tres sales més l'auditori constantment n'hi ha activitats.
Aniran nodrint doncs, l'esperit, la curiositat de tots els assistents doncs, amb això, amb aquestes xerrades que parlaran de diferents àmbits.
Sí, que esteu una mica especialitzats.
Marcials,
hi ha una especialitzada en gastronomia, una més de cultura tradicional i una mica més de cultura moderna. Tenen uns noms, que són la cultura nipona, gastronomia japonesa i coneixement del Japó. I a part, aquí dintre de la fira també tenim un espai d'arts marcials.
Sí, que ja veiem nens i nenes que estan desfilant, provant també doncs, algunes d'aquestes pràctiques. En total, clar, són moltes activitats, molta gent que ve de fora, de Sabadell i de la comarca, però també avui demostrarem el talent i els vincles, les sinergies que ja existeixen, no?, a la ciutat, per exemple, doncs, amb una escola tan potent com l'escola Hoso, que també doncs, té un estant aquí.
De fet, nosaltres diem, l'altre dia ho va explicar el Lluís Matas, que vam fer una de les activitats noves de la ciutat, era el Tribuna Japó Sabadell, i ell va explicar el concepte d'un petit, un Little Japan a Sabadell. I avui jo ho repeteix també, no ho sé. Però és que a la pròpia ciutat de Sabadell hi ha 60 iniciatives, comerços, negocis, empresetes i professionals que es dediquen a temàtiques relacionades amb el món del Japó. Des d'una trentena pràcticament de restaurants, 12 concessionaris d'automòbils i motos japonesos, unes 10, 15 ara de memòria, dojos o gimnasos que fan arts marcials japoneses, més botiguetes d'alimentació, articles de moda i complements, vull dir, tenim una petita Japó.
Clar, tenim aquí un petit tas del Japó. Per cert, ara que parlaves de cotxes, veig aquí un cotxe, expliquem que també és un valor afegit, no? Qui compri entrada, a veure, tenim regal?
Mira, l'any passat va ser la primera edició i, clar, volíem que hi hagués el sector de l'automoció, que és important dintre de l'economia japonesa, i no el vam trobar. I vam trucar totes, i la gent, ui, això, el Sakura, i aquest any, com que ho porta aquesta empresa, però ja ens va venir, en aquest cas Nissan, que va dir, no, volem estar a aquesta fira japonesa, llavors si passeu per aquí davant del nostre stand està el seu cotxe, i a l'entrada també, que ells patrocinen una part, i entren en un dels sortejos. I aquest sorteig, i després a l'altre que hem dit de l'esport misteriós que no podem dir quin és, també hi ha algun sorteig del tema manga.
Però que a banda doncs, de gaudir, d'aprendre i de conèixer la cultura japonesa, doncs la gent també té l'oportunitat, si compra la seva entrada, d'entrar en aquest sorteig. Marc, per acabar, amb tota aquesta informació que has donat, tot aquest context, podríem dir que realment també es pot generar un volum de negoci, que podem atraure també més doncs, empreses japoneses, que es poden crear més aliances?
Segur. Una mica l'objectiu del nostre departament i com a ajuntament és crear això, no? Posar en valor la fira, posar en valor el que tenim a Sabadell en quant a temàtica japonesa i també com a dinamització i turisme i projecció de ciutat és realment el que estem fent. I ara hem trobat aquest leitmotiv que és el món del Japó, que crec que és una bona... està sent un èxit. Ja l'any passat i aquest any segur que també.
I tant, si a més hem de dir que, clar, és un dels destins, no? Jo crec, predilectes de qualsevol viatger, sobretot occidental, per aquesta fascinació, no? D'aquest, doncs això, d'aquest país que a més combina molt bé la tradició i la modernitat, que ara també en parlarem. Moltíssimes gràcies, Marc.
A tu, Raquel.
I que gaudeixis també després de la feinada d'aquests dies de preparar aquesta fira.
Arigato.
Arigato.
Al matí, amb Raquel García. Matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia.
Sens dubte, la cultura japonesa ha aterrat a la nostra ciutat per fascinar-nos amb la seva lluita, sense guanyadors, això sí, entre la tradició més ancestral i la modernitat. Nosaltres ara us volem descobrir precisament doncs, a diferents tradicions japoneses que, sens dubte, són un tresor, un art que ha traspassat fronteres. I per això el que fem doncs, és saludar el Raül Miranda de Sabadell Japan City. Bon dia, Raül.
Bon dia, Raquel, com estàs?
Molt bé, doncs avui descobrint doncs, aquesta cultura, explica'ns com arribes tu doncs, i com et fascina, no? Perquè has dedicat també la teva vida.
Bueno, jo la veritat sóc d'aquesta generació que ha crescut una miqueta no, amb els dibuixos japonesos no, des de petit i aquestes coses quan arribes al Japó, que vaig anar fa el 2017 més o menys o així, veus que això que passa als dibuixos és real, no? I tota aquesta cultura que et trobes que sembla com de ciència-ficció, al final arribes allà i és així, no? I doncs això doncs, t'enxapa una mica, és a dir, és una, creixes no? com amb aquesta influència de la cultura japonesa i d'alguna manera doncs, et queda una miqueta allà gravat. I jo crec que aquí a Catalunya hi ha moltíssima gent com jo que ha sigut així,
que enamoradíssims,
enamoradíssims,
no?
Del Japó.
I quan vas aterrar al Japó, què és el que més et va sorprendre, no? O el més xocant, perquè clar, tots tenim com aquell prejudici, no? D'una societat trepidant, molt moderna, però també doncs, que això, no? Que combina aquesta tradició més mil·lenària, que és el que doncs, això et va doncs, a sobtar més?
Doncs mira, només d'arribar, tu pensa que després de tantes hores a l'avió, el primer que vas és al lavabo, no? I et trobes amb aquests vàters que tenen tecnològics, que tenen mil botons, música, tenen absolutament de tot, ja és la primera imatge que et portes del Japó. No, però a més, sobretot allà a l'aeroport, aquesta necessitat que tenies de que algú t'ajudés, i els japonesos és el primer que fan. Ajuden moltíssim, són una cultura que tothom el que ve de fora i tot això sempre estan disponibles per ajudar. I són de les coses que més et sobten, no? I el que tu dius, no? Aquesta combinació, no? d'un país tan avançat tecnològicament, però a la vegada amb la seva cultura tradicional super arrelada. I aquest contrast jo crec que és una de les coses que més enamora, no? de la cultura japonesa.
Clar, sorprèn això, no? També que és una cultura que pren molt seriosament, per exemple, l'educació, no? Les formes.
Sense cap mena dubte.
Nosaltres avui ni tècnics ni redactors volem doncs, ofendre ningú. Què és el que hauríem de tenir clar? Aquelles quatre regles, no?
Bueno, és una societat que és molt, molt, molt tranquil·la, no? Tu, per exemple, quan vas al metro no veus a ningú que tingui la música alta, que cridi més de... És a dir, quan és una persona que no és japonesa, que és asiàtica, ja de seguida veus que no és japonesa, no? I és una mica això, no? Són gent molt respectuosa amb els altres, ho trobes molt a l'hora de fer les fileres, fins i tot, per entrar al metro, per anar al teatre, tot hi ha un ordre molt, molt establert, són molt respectuosos entre ells i molt respectuosos. Jo sempre dic que ser japonès és molt difícil, és molt, per ells és molt dur ser japonès, no? Perquè són molt exigents.
Amb aquesta perfecció, no?
Sí,
aquesta excel·lència,
sí, molt...
tot i que hauríem d'importar, jo crec que doncs,
sí,
algunes
bueno...
d'aquestes tradicions no només el sushi o el sake, sinó també doncs, això, aquesta educació.
Això
no?
És el que intentem una mica, portar una miqueta del Japó i aprendre d'aquestes coses. Tampoc potser ser tan extrems, no? però una mica intermits.
Clar, perquè aquí ens ha arribat de tot, no? Des de doncs, la tradició doncs, més, la cal·ligrafia, per exemple, l'origami. Tu què és el que destacaries de les tradicions, no?
Doncs,
japoneses?
Mira,
quina és la que et fascina més i per què?
Bueno, és una pregunta complicada,
sí, sí.
Perquè al final és una cultura tenen tanta varietat de tradicions culturals que destacar alguna seria complicat, però bueno, aquests dies hem tingut...
Digues, mira, això és...
Aquests dies hem tingut, portem ja un mes, com ha dit el Marc, de fent activitats a les pèrgoles, com aquesta que estem aquí ara,
sí.
Que no la veieu, però és espectacular.
És preciosa, Jo estic encantada.
Ha sigut un marc espectacular i ha sigut un luxe tenir les activitats allà. I hem tingut de tot tipus, de la cerimònia tradicional del te, que ha sigut molt vistós, han vingut també a fer-nos xerrades sobre... el tancament que va tenir el Japó en el seu moment, no? Perquè va ser una societat molt tancada i que amb els anys doncs, ha conservat per això tanta tradició, no? També doncs, exhibicions de kimonos, xerrades sobre ukiyo-e, el que tu has dit de cal·ligrafia japonesa, també hem tingut actuacions de taiko, que és un tambor que té més de 2.000 anys de tradició, és a dir, tenen aquestes coses molt arrelades encara, no? I abans que comentaven també el nom del Sakura Matsuri, no?
Sí, que tinc ganes de descobrir, perquè parlem molt, no?, d'aquesta fira, però què vol dir?
Sakura al final és l'època, no?, en què floreixen els cirerers al Japó. Allà tenen cirerers per tot arreu, és per visitar-ho en aquella època perquè és espectacular. Jo en tinc ganes, encara no he pogut. I doncs ha combinat, no?, doncs aquestes dues paraules, no?, Sakura, que és l'època de les flors dels cirerers, i Matsuri, que és la festa tradicional japonesa, no?, que és, això és una festa total i s'havia de dir d'aquesta manera.
I que bonic, que sigui doncs, això una festa, veure doncs, com arriba la primavera, no?, tenir doncs, aquesta observació de la natura, no?, que
això
també
volem
et convida, això també ho volem importar,
sí.
Que també ens agrada. I vinga, que tens aquí apunts que nosaltres volem doncs, explicar als nostres oients, perquè volem omplir la fira, que aquest cap de setmana vinguin. Què és el que destacaries? Perquè
doncs, mira,
hi ha tanta oferta.
Clar, nosaltres des de Sabadell Japan City ens hem encarregat més de la... perquè a nosaltres ens agrada molt la cultura tradicional, no?, i ens hem encarregat més d'aquesta part, no?, de portar aquesta proposta cultural, no?, i doncs mira, que tindrem aquest cap de setmana? Doncs tindrem challenge participatiu sobre tòpics tradicionals japonesos, tallers sobre aprenentatge del japonès, tallers de furoshiki, que és la tècnica tradicional per embolicar els regals amb roba, També tindrem presentació de llibres de literatura, com el de la vida de Kotasawa, que és el japonès com més català, no? I també tindrem xerrades de la història del Bushido i dels samurais, també molt tradicional, i humor japonès. També vindran fins i tot d'un hotel Ryokan, que el Ryokan és com l'hotel tradicional japonès, no? Sí. I aquí a Catalunya n'hi ha un, i doncs em vindran a fer una xerrada sobre aquest tema de l'hotel Puigpinós. I bueno, parlant de cultura tradicional és la part com més destacable, no? Però tenim moltes més activitats, com ha comentat el Marc, que no us les podeu perdre.
No, exacte, sinó que googlegin, que mirin la pàgina, sí, també de la fira, i que escoltin aquest programa, que nosaltres anirem desvetllant també moltes sorpreses. Et volia preguntar també, Raül, els joves mantenen aquestes tradicions?
Al Japó.
Al Japó hi ha preocupació perquè algunes d'aquestes tradicions s'acabin perdent?
Bueno, inevitablement, sí. El jovent avui en dia no s'està enganxant tant a aquesta part tan tradicional. Jo crec que en part és la por que tenien al Japó, no?, durant tants segles, no?, d'aquest hermetisme que han tingut, de no perdre precisament tota aquesta puresa, no?, que identifiquen amb el Japó, i se'n senten molt el poble escollit, no?, com aquell qui diu. I sí que està passant que, bueno, hi ha molta influència d'Occident, i això doncs ha fet que cada cosa més tradicional doncs es perdi una mica. Jo crec que és una cosa bastant constant a nivell mundial, però clar, el Japó encara es nota més perquè ells tenien una tradició molt marcada i encara es veu molt. Jo espero que això no passi. També és un país que, clar, està minvant molt la població, i això inevitablement doncs té aquestes conseqüències.
Mm-hmm. Aquest és un dels altres perills, no? Doncs aquesta baixa natalitat que tenen, malgrat que és un dels països que després té doncs això, no? També una gran longevitat, que també doncs és
exacte,
un dels països, no? Com el nostre, que realment doncs la piràmide doncs està invertida, i suposo que també aquest és un
correcte
dels reptes pendents. Vols destacar alguna cosa més, Raül?
Doncs no, sobretot això, que la gent no s'ho perdi, que tenim un cap de setmana apassionant. Ara estem amb les visites de les escoles, però tenim activitats, aquesta tarda fem la inauguració, que no s'ho perdin.
És el que més sorprèn als nens i a les nenes.
Bueno, al final és el que
manga,
dèiem.
No?
És una...
no?
Sí, 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 home, és el que té més tirada. No? A mi m'agradaria que hi hagués més, potser, cosa més tradicional, no? Però sí, inevitablement.
Clar.
Ara hi ha otakus a tot arreu.
Exacte, però també és part de la cultura, no? I és el que mantindrà,
sí,
viva.
Sí, sí.
No?
Jo doncs crec que els hi xoca molt, veure totes aquestes coses, perquè al final és tan diferent el que tenim aquí que els hi xoca i els agrada moltíssim.
Doncs Raül, moltíssimes gràcies.
A tu, Raquel.
Una abraçada.
A tu.
I nosaltres anirem doncs descobrint moltes més d'aquestes propostes. De fet, tenim el Pau Durant, que segur que també ens vol copsar doncs moltes de les activitats que s'estan fent ara mateix.
Doncs sí, Raquel, mira, estem just davant de l'escenari. Estem amb el Javier Marcos, que és de Bier Maraico. Què tal, Javier, com estàs?
Pues muy bien, aquí estamos, preparados para actuar ya. Pensábamos que hoy a la mañana no actuábamos, pero finalmente, como viene el colegio, sí que vamos a hacer una representación de una de nuestras obras. Vamos a hacer Takeko Nakano, porque creemos que es más interesante. Es sobre la última mujer samurái, es una historia real. Que bueno, pues un poco investigando sobre charlas que queremos dar también a colegios, pues de repente apareció que hubo mujeres samuráis, que se descubrieron cuerpos de mujeres en los campos de batalla, y decidimos investigar un poco sobre la historia de esta apasionante mujer que por sus ideales decidió luchar en el frente y acabó pues bueno, siendo pues todo un ejemplo para muchas mujeres en Japón, ¿no? Una mujer samurái, la última mujer samurái, porque a partir de ahí prohibieron las armas en Japón y ya no se pudo usar la katana, por eso precisamente fue la última mujer samurái, porque ya a partir de ahí ya entraron los americanos y ya Japón cambió, fueron en las guerras Bonshin, que fue pues el cambio pues un poco en Japón, que abrieron las puertas, dejaron entrar a América, etcétera.
Tu ara t'estàs posant el cinturó, vas amb el kimono, ets el personatge principal.
És uno de los personajes principales. Mi personaje es Daisuke, que es el padre adoptivo de Takeko Nakano, que él lo que quiere es que se case y que sea una buena mujer samurái con su marido. Y yo, ella es una mujer muy diestra en el manejo de las armas, y he decidido enseñarle todo lo que sé para que ella luego siga mi legado. En Japón hay mucha manía, mucha costumbre de que a los, digamos, a los hijos, si no quieren seguir con tu costumbre o con tu oficio, lo que haces es adoptar un hijo y a ese hijo le enseñas tu oficio y continúa con ese oficio. Entonces hay mucha costumbre de adoptar a hijos. Entonces yo adopto a esta niña que es superdotada, que maneja muy bien las armas, y luego decide que no quiere casarse, que no quiere seguir con mi legado, sino que quiere irse al frente a luchar. Entonces, claro, mi personaje se enfada muchísimo y dice que no quiere dejarle que lo haga. Y ahí está un poquito la polémica, ¿no?
¿Cómo os va a interesar esta historia?
Pues lo que te digo, fue un poco... Empezamos a investigar sobre las mujeres samuráis. Nos dimos cuenta que hubo muchas mujeres samuráis, que no se había hablado de ello, que prácticamente se hablaba de los hombres. Todo el mundo conoce a la figura del hombre samurái. Y de repente, pues mi mujer empezó a investigar y dijo: oye, una historia apasionante sobre Takeko Nakano. Es una mujer, la del clan Aizu, que es uno de los clanes más potentes en aquella época. Y bueno, pues de repente empezamos a investigar sobre ella, sobre los personajes. Y yo, como tenemos una compañía, que es una compañía, pues todavía lleva 7 años, es pequeña. Los actores tenemos ya una trayectoria de 30 años, pero la compañía es realmente pues reciente, ¿no? Entonces decidí hacer una versión pequeña, que es la que vais a ver aquí, que es una versión de 3 actores, pero luego hay una versión de 4, una versión de 5 y una versión de 6. Entonces, cada vez que un personaje entra en la historia, aporta datos nuevos a la historia principal, que al fin y al cabo es la historia de Takeko Nakano. Y así fuimos investigando y cada vez se hacía mucho más interesante, y la verdad que todo el mundo que la ve le parece algo muy bonito, y las mujeres, además, es muy feminista, es muy en pro de la mujer. Entonces estamos en un año muy bueno para este tipo de espectáculo, y las niñas, las chavalitas jóvenes, que es un público muy dado en este tipo de eventos, pues todas se emocionan muchísimo y viven la historia como si fueran ellas, ¿no?
Vosaltres esteu a una parada que es diu Aiko, allà al final de la fira. Què hi ha? Què heu portat?
Pues mira, Aiko cuando empezó no teníamos subvención ni teníamos absolutamente nada del gobierno vasco. Entonces lo que decidimos fue ir a Japón. Nosotros hemos vivido en Japón durante muchos años. Yo llegué a vivir 6 años, luego he estado en contacto con Japón, he ido, he vuelto, habitualmente voy 3 veces al año, tenemos contacto con asociaciones japonesas allí. Y bueno, pues una de las cosas más interesantes que se nos ocurrió fue ir allí, comprar producto japonés, producto tradicional japonés al por menor, traerlo a España, venderlo, y con ese dinero ir autosubvencionándonos como compañía de teatro. Entonces empezamos a dar charlas también, charlas sobre cultura japonesa. Tenemos varias charlas sobre cómo poner un kimono, los amuletos japoneses, arte tradicional japonés, máscara japonesa. Y con esas charlas y un poco pues la venta de producto tradicional e incluso pues hacer pequeños talleres, empezamos a preparar la compañía. Entonces cogimos actores profesionales, yo soy uno de ellos, aparte del director, y ya decidimos montar, empezamos a montar diferentes espectáculos. Lo primero que montamos fue Suicidio, que era una historia sobre Yoko Ku de Yuko Mishima, que fue una maravilla, la gente le gustó muchísimo. Y a partir de ahí, bueno, vimos que en este tipo de eventos había que hacer algo más ágil, más pequeñito, y empezamos a montar comedias de Kyogen, que es una farsa japonesa, parecida a la comedia del arte, pero en japonés. Y empezamos a montar este tipo de comedias, y ahora estamos un poco desarrollando diferentes técnicas. Lo que hemos traído aquí, por ejemplo, es una pequeña performance que se llama Los amantes y la espada, que está basada en teatro no japonés, sin máscara, pero el movimiento y todo lo que hacemos es puro no. Y luego lo que vais a ver ahora, que está aquí con la cara, que es una mezcla entre teatro occidental, teatro oriental japonés, y luego metemos un poquito de danza buyo, un poquito de kabuki y un poquito de no. Hemos hecho una mezcla y la gente le está gustando mucho, o sea, esta mezcla que hemos hecho.
Déu-n'hi-do, molt interessant. ¿Cuántas vegades actueu durant la fira?
A ver, vamos a actuar ahora, después actuamos mañana a las 11 con la performance Los amantes y la espada, y a las 1 con Takeko Nakano, la última mujer samurái. Y el domingo actuamos a las 11 con Los amantes y la espada, y a las 6 de la tarde, a las 7, cuando están a punto de cerrar, haremos Takeko Nakano, la última mujer samurái, el domingo.
Ara tindràs públic infantil, juvenil, que crec que és el més exigent, eh?
És muy exigente, pero bueno, la verdad es que estamos contentos, porque siempre que hemos actuado para chavales, la obra les atrapa. O sea, que esperemos que en este caso también sea igual, sea lo mismo.
Javier, muchas gracias, ahora admiraré.
Pues muchísimas gracias a vosotros por hacernos la entrevista y aquí estamos para lo que necesitéis.
Gràcies. Doncs ja ho has vist, Raquel, a punt de començar aquesta obra de teatre clàssic, tradicional japonès. Ara em quedo fent un cop d'ull i faig alguna fotografia també per deixar el testimoni de com està sent aquesta obra.
Perfecte, Pau, moltíssimes gràcies. Una abraçada i després ens expliques moltes altres novetats. Nosaltres fem una pausa i de seguida tornem parlant d'anime i manga. Ima shizukana yoru no naka de mukei kaku ni kuruma o hashirasata hidari tonari arata no yokogao o tsuki ga terashita tada omoide o saguru yo ni tadoru yo ni kotoba o tsunagi awaseneba doshiyou. Del Japó hem de parlar del manga i l'anime, doncs aquests dos grans fenòmens de la cultura japonesa actual. I és que molts de nosaltres hem crescut doncs, veient també l'evolució del manga i l'anime. Per exemple, doncs, jo he vist des de Heidi, Mazinger Z, Bola de Drac, Doraemon, Shin-chan i la llarga llista, no?, que podríem doncs, incloure de noms i propostes d'anime i de manga. Nosaltres ara, de fet, volem parlar d'aquesta cultura, d'aquesta literatura, d'aquesta passió i ho fem doncs, amb tres experts. Saludem al Tomàs Pardo, de Joindo Entertainment. Bon dia.
Bon dia.
També tenim amb nosaltres l'Àngel Carmona, responsable de vendes de SD Distribuciones. Bon
Hola,
dia.
Bon dia.
I per últim, la Gemma Foz, que és alumna de quart d'art gràfica de l'Escola José. Bon dia, Gemma.
Bon dia.
Primer de tot, a veure, per què us apassiona aquest món, el del manga, el de l'anime, no? Per vosaltres, què significa, no?, en el vostre dia a dia, Tomàs?
Vale, jo tinc una edat, i clar, jo vaig créixer de petita amb Mazinger Z, Heidi, Marco i similars. Però realment, això va ser una cosa molt puntual, el boom va arribar amb Bola de Drac. Bola de Drac, Dos Torres Blum, va ser el que realment va llançar el que és el... Estem aquí gràcies a Bola de Drac i Dos Torres Blum, principalment Bola de Drac, perquè encara avui en dia encara continua funcionant. Després s'han començat a descobrir una pila de coses, tan important o més que el que inicialment van conèixer, però que està arribant una nova generació, a diferència del còmic americà, que ja agrada més a un públic una mica d'una edat mitjana més gran. El manga arriba a tota mena d'edats i a més de franges de gustos. El còmic americà principalment són superherois, n'hi ha de tot, però principalment superherois, però el manga és que, encara que siguis un oficinista, siguis cuiner, tindràs el teu manga favorit i el teu manga pensat per tu.
I quin és el teu manga preferit, Tomàs?
A mi, jo estic enganxat, a mi el que m'agrada continuar agradant és Bola de Drac. Ja ha passat molts anys i continua funcionant i continua publicant-se. Segurament ja no té la frescura del principi, de les primeres aventures de Son Goku, però les continuem mirant i m'ho passem molt bé.
Àngel, bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, a tu segur que és molt difícil, no?, triar un, perquè evidentment...
Un només, vamos, no, impossible, impossible. Hauria...
Per què triar, no?
Exacte, i com ella ha dit, és veritat, el manga, bueno, el còmic en general, però el manga també és un abanic tal d'opcions, però clar, molta gent té ficat aquí el cap que bé, o és per nens...
Sí.
O és per pervertits, que també...
Aquest és un altre tema que volia parlar, no? Que també doncs, sí. Tenim molts prejudicis en
Exacte.
Aquest sentit.
En canvi, jo he llegit còmics des de per nens petits fins a mitjanets, adolescents i adults, i no han de ser precisament de pervertits, els còmics d'adults. O sigui, tens autors com Urasawa, per exemple, que fan unes
sí.
obres extraordinàriament adultes i molt boniques, i no són... No són en cap cas ni violentes, ni sexistes, ni res semblant. Són obres bones.
Però que hem de tenir clar, doncs, això, que hi ha vida, no?, més enllà de Naruto.
Exacte. Bueno, a veure, res en compte de
que tampoc, eh?
Tampoc, exacte. O sigui, obres com Naruto, Bola de Drac, One Piece, han posat Spy Family, han posat allà el mangas que veu molta gent de moltíssimes edats diferents. Jo crec que ara també, suposo que estaran d'acord aquí els altres, estem vivint un boom del manga i de l'anime.
Sí.
Tant el manga escrit com l'anime, és impressionant la quantitat de sèries noves editorials, noves distribuïdores, noves productores que surten contínuament, perquè és que és un mercat enorme, i clar, molta gent diu, hòstia, és que això hem de portar-ho aquí.
Exacte, perquè és una indústria potent, a més volem, necessitem doncs això, fomentar el plaer lector, i una bona manera és a través doncs d'aquestes propostes. També, Gemma, explica'ns en el vostre cas des de l'escola, no, Josso, que jo crec que és un dels pilars fonamentals, no? També des d'aquí també doncs, han sortit molts il·lustradors de còmics. Explica'ns en el teu cas també què és el que t'aporta el manga i l'anime.
Bueno, jo sí, vaig començar de petita veient anime en Super 3 i això em va portar al manga, i jo volia dibuixar manga, volia fer còmics. Llavors, pues, com dius tu, a l'escola Josso és el lloc perfecte pues per poder aprendre a fer còmics. Llavors ells fan còmic manga o fan a la vegada, perquè òbviament tenen narratives diferents, però tots els consells són aplicables amb dues coses, i jo, per exemple, sí que faig un còmic més rotllo europeu, però tinc tota la influència del manga perquè és el que he consumit des de sempre, o sigui, anime del Super 3 i després ja em vaig endinsar a manga, o sigui, tot One Piece per mi ha sigut el que em va enganxar més, però he llegit també, com comentava, Urasawa, també m'agrada un muntó, o sigui que tinc diferents àmbits.
Perquè hi ha molta diversitat, no? Com dèiem, el primer que hauríem de tenir clar per la gent, no?, que ens escolta i que potser doncs, no coneix tant aquest món, és la diferència entre el manga i l'anime.
Sí.
Tomàs, vinga.
El manga seria el que és el paper imprès, el que és l'equivalent al còmic de tota la vida, el TVO, en aquest li diem manga, i l'anime és el que és animació, el que és sèries o dibuixos pensats a... que normalment serialitza el que mateix que havia sortit en paper, fan després la versió en dibuixos animats.
Àngel, i clar, quan llegim doncs, un manga hem de tenir doncs, també quatre premisses, no? Allò, tres idees clares, no? Com hem de llegir un manga, no? I a més, fins i tot hi ha diferents categories, no? Indicacions.
Sí, a veure, les més conegudes, la més popular és el shonen, que seria el manga per gent jove, després hi ha el seinen, que ja és el manga per adults, després hi ha el Josso, que és el manga per noies, per si dir-ho, i bueno, després hi ha 50.000 menes d'allò, hi ha el Boy Love, el Yaoi, el Yuri, o sigui, hi ha moltíssimes categories dintre d'això. Jo el primer que diria a la gent és que mirin primer la franja d'edat, que això és importantíssim, perquè clar, dintre d'això, de qualsevol història, hi ha, pues, sí, hi ha molts matisos. Llavors, clar, jo crec que l'important és primer mirar-se la franja d'edat i després ja... La temàtica et vull agradar més o menys. No a tothom li agraden els mangas de lluites, ni a tothom li agraden els mangas d'amor, ni a tothom li agraden els mangas d'aventures. És cosa de cada qual lo suyo. Jo soy un poco politoxifriqui, jo consumeixo una miqueta de tot, també és el que hi ha, però jo recomanaria això, que primer miressin la franja d'edat i després ja mirin, perquè segur, m'hi jugo la pell que trobes alguna
cosa. Abans el Tomàs ens deia, no?, com va, doncs, a començar en aquest món, tu com ara et defineixes també com a friki, però en el bon sentit de la paraula, eh? Exacte. Jo també soc molt friki. Explica'ns com entres, no?, i com un sabadellenc doncs acaba també doncs portant aquesta distribuïdora, no?
Bueno, a veure, jo vaig començar amb els Tintins i els Astèrix del meu pare, i a partir d'aquí ja, clar, ja luego llego rodado, no? A la tele doncs feien el Mazinger, feien la Heidi, el Marco i demés, i llavors ja, hòstia, després descobreixes un còmic de Spider-Man, també t'enganxes i comences, i jo és això, jo una miqueta, tinc una miqueta de tot. I el manga em va impactar especialment perquè, clar, era una forma molt diferent de pensar, sobretot el tema del còmic americà, que el còmic americà comença i ja està. El còmic japonès no, comença i s'acaba. Clar, l'Spiderman porta, que 65 anys, 70...
85 és Superman, clar, estem parlant de sèries molt llargues amb diferents autors. A més, el manga té la peculiaritat que els autors són els mateixos. El creador del manga és el que el comença i el que acaba, el que explica tota la història i el que porta la línia argumental. En canvi, el còmic americà és més indústria. Indústria en un altre sentit de la paraula. N'hi ha un creador... I a partir d'aquí qualsevol pot ficar-se dintre, aportar el personatge que ha creat un altre a la seva línia. I aquí no, aquí sempre és igual. I a més són sèries més curtes, són sèries d'uns quants anys.
Sí, curtes, salvo contar les excepcions.
Però una sèrie de 50 anys, que encara seria molt més curta que el còmic americà, però n'hi ha una sèrie. O pot tenir una segona sèrie paral·lela. No és com un univers com Batman, que pot tenir 15 sèries rotant.
Però és que, clar, Tomàs, els americans d'això en tenen molta experiència, eh? De com estirar el xiclet, si una cosa funciona, no? Llarga vida, Superman, els herois, sí. I doncs a les princeses Disney i el que sigui, no? Gemma, clar, parla'ns també doncs, com a il·lustradora, que és el que hem de tenir clar, perquè també hi ha un estil, no?, que defineix molt a l'hora de crear els personatges i també de la narrativa, no?, perquè hem de tenir clar també a l'hora de la lectura, no?, de com es llegeix també.
Sí, exacte, o sigui, els mangas es llegeixen al revés, al contrari que un còmic europeu, per exemple, i sí que l'estil és molt notable, que és molt diferent. Sí que dins de l'estil manga podem trobar diferents estils, més manga o una mica més realistes, per exemple, Urasawa té un estilet una mica més realista, però sí, llavors la narrativa és bastant, és diferent, és més àgil i els personatges, o sigui, es centra molt als personatges i en donar-los importància i vida i que ells visqueixin la seva aventura. I, bueno, això...
Clar, això és important. I ara que també ho dèiem, no?, que tots hem crescut, eh?, i som de diferents generacions i hem vist evolucionar el manga també, doncs fins i tot, jo crec, Tomàs, que alguns fins i tot vam aprendre, no?, o també, no només d'aquesta cultura, sinó també d'aquesta llengua, no? Sí. El Club Super 3 va fer molt bona feina,
va
no?,
fer una feina molt
apostant
gran
per l'anime.
Sí, Club Super 3 va ser un gran punt de partida per començar a descobrir moltes coses, moltes sèries, molta gent que es va aficionar a la cultura japonesa. Sí. El boom de la cultura japonesa és gràcies a la gent que va començar a mirar aquestes sèries.
Sí.
Però la cultura japonesa és tot, principalment el manga i l'anime, però també són dels restaurants.
Clar.
El boom dels restaurants que tenim a Sabadell, tenim una pila.
Una bogeria, ara en parlarem, ah, sí.
Però també tenim literatura, han arribat moltes novel·les japoneses que no haurien arribat mai si no n'hi hagués un públic que va començar creixent mirant-se el Bola de Drac, per dir alguna cosa.
Exacte.
No, eh? I tenim que agrair moltíssimes coses.
Aquesta feina feta. Gemma, vosaltres a l'Escola Josso, què és el que fareu avui aquí? Què ens proposeu?
Doncs, bueno, nosaltres estem situats aquí i farem diferents tallers, estarem també dibuixant i, bueno, també hi haurà, entre nosaltres farem un combat de dibuixants, perquè sí.
Un combat de dibuixants, sí. A veure qui...
Amb tota temàtica japonesa.
Qui utilitza més tinta, no? I com és això d'un combat de dibuixants? A veure, teniu un temps...
Tindrem un temps, sí, ens diran dos...
Sí, quatre premisses,
no? Sí, de cultura japonesa i ens donarà un temps, doncs, bueno, perquè ens inventem qualsevol cosa i puguem fer un dibuix que estigui, doncs, divertit, no?
Molt interessant. I en el teu cas, què és el que també ens proposeu?
Bueno, nosaltres us proposem que llegiu molt de manga, molt, sempre, sobretot a les nostres editorials de Panini, d'Ibrea, d'Arechi, que estan fent una molt bona feina. De fet, mira que parlàvem del tema nostàlgic,
sí.
La setmana que ve Arechi publica un manga que es diu Attacker You, que es diu, oi que no el coneixes, però jo dic no. Juana i Sergio.
Home, i tant.
Ah, amigo, ahí te he pillado. Ahí te he pillado.
Boníssim.
Vale, doncs jo us dic que consumiu molt de manga, perquè el manga és una cosa molt, molt, molt bona de tenir a la vida. Teniu moltes varietats, sempre trobareu alguna cosa. També, home, merchandising, també. Sí, el merchandising també és una cosa de la cultura manga. No només, sí. No parlo d'aquestes figures que valen 600 euros, no? També parlo de les que valen 20 o coses així.
I
sempre fan
tipus.
Goig. Exacte.
Mm-hmm. Tomàs, digue. Que tenim moltes ganes. Vinga, va, a veure quines activitats per la gent que ens escolta, no? Que proposes per venir aquí?
Mira, avui tindrem per la tarda concurs de karaoke. Demà tindrem...
Que, per cert, el nostre company, en Pau Duran, és sí. un dels membres que farà de jurat. Això serà sí. fantàstic, karaoke?
Sí,
perquè això també és molt, molt
sí,
tradicional,
molt
de, no?
Sí, molt japonès. Va ser també de les primeres coses que van arribar del Japó.
És veritat.
Aquí, que van començar les sales, llocs que podien fer karaoke, i això ha anat de molt més. I hi ha professionals del sí. karaoke. Vale? Abans simplement era que havies begut una miqueta amb el conte i cantava el tractor amarillo. Ara ja és més seriós.
Molt bé.
Vale? Tindrem concurs de cosplay, tindrem molta xerrada sí. de tota mena, tindrem sí. gastronomia, tindrem sí. Tallers de gastronomia, que si voleu aprendre a cuinar mm. o a preparar certs plats ho podeu fer. Xerrades també més friquis, Arechi sí. comentava, Arechi vindrà també a presentar novetats i a parlar de l'Enciclopèdia Catalana, que comença a publicar, l'Enciclopèdia Catalana comença a publicar manga en català.
Tot en català, és veritat,
sí, sí,
no?
Sí, sí, 100% en català.
Sí, sí, sí.
Hi ha editorials, com pot ser Planeta, Norma, que començaven a publicar una part en català, sí. però l'Enciclopèdia Catalana serà 100% catalana.
Mm-hmm.
Vale? Per tant, sí, n'hi ha molt món. A part del que sigui la part més friki, que podria ser un manga, podria ser sí. els dibuixos o les figuretes, n'hi ha un món molt gran al voltant de la cultura japonesa i per això també l'Ajuntament de Sabadell està col·laborant d'aquesta manera.
Per cert, Tomàs, mentre estem fent aquesta petita tertúlia, no? Ara doncs, els nens i nenes es van situant a la fira perquè doncs, comença un espectacle. Veiem dues persones, evidentment, amb els seus kimonos tradicionals. Suposo que, clar, aquestes activitats també adreçades a les escoles són molt importants.
Sí. Hem de tenir en compte que els nens han nascut, igual que nosaltres hem vist una mica més de tot, els nens sí que han nascut en el manga molt, molt insertat. I les agrada. Tenen l'avantatge al manga que parlaven abans, de que no has de conèixer 50 anys abans de la teva de la història, sinó agafes una sèrie nova que t'agrada i és el que hi ha, no n'hi ha més. Per tant, això ha sigut molt, molt assequible pels nens. I hem començat a descobrir que també es poden disfressar, que poden fer un cosplay.
Home, això és fantàstic,
cantar.
No? Clar. Jo crec que en altres edicions hauríem de veure també per aquí, no? Cosplays, otakus...
Demà i demà passat, demà dissabte, hi ha un concurs sí. de cosplay sí, i dissabte anirà el concurs de cosplay infantil. Per tant, tindrem cosplay aquí també al Sakura i anem de sobre.
Uh-huh.
Vale? I el nen, ja dic, ara tenen un teatre clàssic, és una mica més dur, vale?
Sí.
No és tan fàcil com l'anime, però bueno, és una forma d'entrar a la cultura.
Però escolta, també doncs, hem d'aprendre, eh? A vegades sí, sí. les coses que costen més, que són més difícils, després doncs, també donen més satisfacció.
Sí, sí, sí.
Eh?
Sí, sí, exacte. Per això deia que no només n'hi ha coses friques, mm. també n'hi ha cultura en gran, i per tot el gust, per totes les edats.
Mm-hmm. Estàs entretingut, Tomàs,
sí.
aquest cap de setmana, m'imagino.
Sí.
També et volia, doncs, Gemma, doncs, això, doncs, que ens expliquessis, ara començaràs aquest combat de dibuix o quan és? Quan es farà
és
això?
Demà. És demà, per la tarda, sí.
Tens ganes de participar?
Sí, 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 serà divertit.
I també, per últim, et volia preguntar, Gemma, creus que també hi ha un repunt, com ens deien ells, que cada vegada doncs, hi ha més interès, també entre els
sí.
il·lustradors, entre els joves?
Sí, sí. A més, ara s'han obert més possibilitats de poder ser mangaka, que és una cosa que al principi sí que era més complicat perquè Japó estava molt tancat
sí.
en aquest tema, i ara inclús des d'aquí a Espanya s'està fent ja manga i hi ha editorials que ja estan apostant per això, per creadors de manga des de part d'aquí, o sigui que també ens ajuda mm-hmm. això a que puguem fer complir el nostre somni de ser dibuixants de manga.
Doncs aquí, complint somnis, Àngels, suposo que, clar, en el teu cas també, doncs, encantadíssim, no?, d'això,
sí,
jo... que també hi hagi il·lustradors, no?, nous
sí,
creadors.
O sigui, la bona salut de qualsevol tema de lo que malauradament es diu subcultura aquí, jo sempre me n'alegro, sempre me n'alegro, sempre és una cosa benvinguda, que una editorial nova vulgui apostar per un, oi, encantat, que vulgui importar obres més desconegudes. Jo, sí, m'agrada que la gent provi aquestes coses, perquè realment és això. Nosaltres veiem només la punta de l'iceberg de tot plegat. O sigui, la quantitat de publicacions que hi ha al Japó és que no es pot ni imaginar. No es pot ni imaginar. I sempre és benvingut que hi hagi interès per al tema japonès, perquè així, mira, anem fent pinya.
Exacte, perquè a més benvinguda sempre la cultura, saps? Que ens nodreix. I jo crec que, doncs això, que hi ha consumidors per a tots els gustos. De fet, Àngel, t'emplaço, com ets de Sabadell, que vinguis un dia també al matí per descobrir també altres títols i altres propostes.
Home, encantat.
Doncs moltíssimes gràcies a tots tres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, molt bon dia.
Molt bon dia.
Nosaltres fem una pausa i de seguida tornem, que el nostre company, el Pau Duran, ens ha de copsar també altres sorpreses i novetats mentre que ja comença aquest teatre clàssic japonès.
Tens un dia difícil? Relaxa't i deixa que els teus somnis siguin més grans que les pors.
Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida.
Al matí, a Ràdio Sabadell.
En aquest programa especial, seguim en aquest programa especial. Ara doncs connectem amb el nostre company, el Pau Duran, que doncs ens explicarà quina activitat està fent. A veure, Pau Duran.
Doncs mira, Raquel, estic entre samurais, eh? Mai millor dit, a una de les sales d'aquí de la fira. De fet, acaba d'entrar un grup d'una desena d'alumnes de l'Escola Sant Francesc, també, que voldrà gaudir en directe. Bé, jo he vist aquí unes plantofades molt importants, però vull que m'ho expliqui bé la persona que està conduint l'activitat, que és l'Ariel Pérez. Gràcies per atendre's, Ariel.
Mucho gusto, encantado de estar acá.
Vosaltres sou de l'Aikido Budojuku de Sabadell, oi?
Sí, ese es el nombre del dojo, pero tenemos una asociación que se llama Asociación de Aikido Dentro Iguama Río de Barcelona. Sí, llevamos unos 15 años acá.
I vosaltres sou del clan Ezokami, ho he dit bé?
Del clan Ezokami, sí.
A veure, explica'ns-ho bé, això.
Bueno, estamos aplicando lo que sería técnicas de Aikido a un juego de rol, es decir, el juego simplemente se plantea una historia, hay tres clanes, básicamente Ezokami, Kitsume y Kuroneko, que quieren buscar el poder. Ezokami se le había prometido que iba a ser Shogun, pero al final lo están traicionando, y entonces empieza a generar toda un complot para agarrar el poder de nuevo. Y entonces está preparando ejército y reclutando clanes para su ejército.
I teniu 3 dies per reclutar aquí clans.
Exacte.
Escolta, jo estic veient aquí uns exercicis que no sé si jo els passaria, eh? Això és molt seriós i a més m'ha agradat molt perquè ara aquest grup ho veureu, que encara us estic fent una mica d'espoiler, els has conscienciat molt bé de que estàs fent una activitat que és lúdica, sí, però sí. Amb una cosa que en realitat és una arma.
Sí, tal qual. És dir, que uno vea un palo de madera para trabajar y practicar no significa que no sea un arma, y de hecho es así. Es decir, antiguamente los samuráis lo utilizaban para practicar, pero también lo utilizaban para duelos, incluso habían matado gente con un boken, que es el nombre técnico del katana en madera, digamos.
I llavors tu els hi fas una prèvia on els expliques molt bé com han de fer servir correctament l'arma, els hi distribueixes, atents, Sant Francesc, que això va per vosaltres, els distribueixes molt bé l'espai ara per fer la primera pràctica, i llavors els hi fas un exercici, que és tot el joc, en què consisteix.
Exacto. Sí, es decir, el juego en sí tiene una parte donde hay combates, digamos, donde los clanes se enfrentan, pero hay otras partes del juego donde implica desafíos y destrezas. Es decir, los samuráis se tienen que preparar, evidentemente, y por lo tanto tienen que atravesar una serie de ejercicios y de juegos donde lo que practican o aprenden en la teoría la tienen que llevar a una situación más real. ¿Y qué es una situación real? En situaciones donde tengan que exigirse poder resolver lo que tienen en ese momento. Y ese es el sentido del circuito, digamos.
Que de fet teniu uns quants lluitadors molt ben parapetats, no fos cas que s'escapés alguna mala garrotada, no? I llavors ells han de donar uns quants cops ofensius, esquivar uns obstacles i uns altres cops defensius.
Exacto, tal cual. Es decir, acá lo que hemos aprendido es una sola técnica de ataque, donde la practicamos bastante en diferentes situaciones y con la dificultad de poner obstáculos, y un ejercicio de defensa muy básico. Evidentemente hay mucho más cantidad de ejercicios, hay otros circuitos de mayor dificultad para gente más avanzada, y la idea es que ellos vayan avanzando en la técnica, pero también en el nivel de dificultad.
¿Y surtirán algún diploma de aquí?
Exactamente, se les va a dar el diploma de estudiante de samurái. De samurái todavía no, porque hay que llevar muchos años, pero sí de estudiante de samurái, donde ya se pueden iniciar con las primeras técnicas.
Muchas gracias, Ariel.
A ti, un gusto, un placer.
Sant Francesc, ànims, que teniu força, Bueno, ja ho has sentit, Raquel, aquestes són les energies ara mateix. Si vols venir a donar un parell de plantofades ben donades, et recomano, perquè aquest lloc és espectacular.
Escolta, jo crec que hauríem d'anar-hi, Doncs ni que sigui un cop a la setmana per desfogar, que falta ens fa també.
O dos, fins ara.
Escolta, fins ara, samurai, ara ens veurem, que vagi molt bé. Doncs nosaltres el que fem ara és parlar de gastronomia. Sens dubte, la gastronomia japonesa ens fascina per saludable, per la diversitat, per també doncs, els colors, els sabors, les tradicions, la festassa que ens suposa doncs, per despertar els nostres paladars, els nostres sentits. Nosaltres ara ens volem nodrir d'un bon sushi, un dels productes més icònics del país del sol naixent, però també volem despertar doncs, els nostres sentits amb un bon sake. I per això doncs, vull saludar i comparteixo taula, i mai millor dit, amb dos experts. Saludem al Paco Querol, del Nou de la Borriana. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Que avui, doncs, coordinant tota aquesta festassa, quina delícia, Això sí que és un bon menú, el que heu preparat en aquesta fira Sakura Matsuri, Hi ha un tast gairebé de tot.
Sí, bueno, esperem que sí, esperem també que la gent disfruti molt. Bueno, de fet, està fet amb aquesta idea, o sigui, que siguin activitats que la gent pugui aprendre, però que també que siguin bastant lúdiques, que la gent s'ho pugui passar molt bé.
Que això és el més important, no?
I una mica de tot,
tindrem
sushi, sake, fusió mediterrània amb fusió japonesa,
Sí. Bé,
hi haurà una miqueta de tot, i jo crec que estarà molt bé i la gent s'ho passarà molt bé.
I ara que parles de sake, doncs tenim aquí un especialista, un enamorat del Japó, l'Antoni Campins. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Que a més hem de dir que propietari de Seda Líquida, no? una bodega que podríem dir doncs, que és excepcional, perquè sou dels únics, em sembla que hi ha dos a tot el país, de productors, d'elaboradors de sake.
Veig que esteu molt ben informats, exactament és així. A tot Espanya només som dos i a Europa no serem més d'una dotzena. Sí que és veritat, que és poc comú.
I explica'ns, Antoni, com doncs, un català arriba doncs, a convertir-se doncs, això en un dels millors productors a nivell europeu de sake?
Mira, la història ve de lluny. O sigui, jo de petit ja sempre he tingut una estimació especial per la cultura japonesa. I aleshores vaig tenir diferents persones amb les quals vam tenir correspondència durant molts anys. I això em va fer entrar a conèixer el que eren els bonsai, l'ikebana. Aleshores el manga i l'anime no es coneixien, però sí que coneixies els kimonos, les laques japoneses. Tot això em va encantar. I va arribar un punt que jo, com que escrivia llibres sobre gastronomia, sí, me'n vaig donar compte que no podia ser que no hi hagués res escrit sobre sake. Se'm va ocórrer l'any 2008 fer un llibre sobre sake, que encara avui en dia és l'únic que hi ha escrit en llengua castellana. I el llibre va ser un èxit. Realment això em va provocar que jo entrés en contacte amb la colònia japonesa espanyola, tant a nivell d'ambaixada com de consulat general, com amb molts cellers de sake, i ja va arribar un moment que dic, jo ara què més puc fer pel sake? I com que em vaig jubilar l'any 2015, vaig dir, doncs ara em dedicaré a fer sake, i com que tinc una casa a Tuixén, al Pirineu,
sí, als Pirineus,
dic, ho faré allí.
I dit i fet, és impressionant, Paco, el que passa que, clar, si t'ho dic a tu, que tu també doncs, vas tenir la il·lusió, no?, per introduir també la gastronomia japonesa a la nostra ciutat, i mira ara on som, no?, amb aquesta fira, sí. La veritat és que sou dos exemples de que passió i tenacitat doncs, són dos ingredients per aconseguir fer realitat els somnis, no?
Sí, no, la veritat és que sí, i si em recorda Antoni, vam estar parlant d'aquesta fira, no amb aquest format, però sí perquè, bueno, encara jo crec que continuem pensant.
Sí.
És necessari una fira de sake a Espanya, sobretot a Catalunya.
Sí, perquè què passa? El sushi sí que gairebé ens l'hem fet nostre,
sí,
ja,
sí,
però amb el sake encara som una mica reticents.
No.
Bueno, per desconeixença, vull
dir. Sí, però ja hi ha molta gent que pren sake, ja està en molts restaurants de sake, a molt menús degustació de restaurants de gastronòmics, i ara el que falta és aquest segment, el que parlàvem amb l'Antoni, aquest segment una miqueta més, no baix, sinó més popular per introduir-se. I sobretot treure aquesta mala fama que a vegades té el sake, com a beguda que no és.
Perquè quina mala fama té, a veure,
home,
els prejudicis tenim.
De xupito, de beguda de molt alta graduació alcohòlica. I no és veritat, el sake és justament una beguda extremadament suau, fàcil de beure, agradable, res a veure amb el xupito d'un destil·lat.
Com hem de prendre el sake? És veritat que hem d'omplir fins dalt el got o no?
No, bueno, depèn del got, òbviament. Una cosa curiosa sobre el sake, que ara l'explicaré, la idea que ens ve del xupito és perquè es pren amb aquells gotets petits, que aquests sí que s'omplen bastant. Això és degut a que els japonesos, quan estan fent un àpat tots junts, cada vegada que un comensal agafa el vaset i beu, tots tenen que fer-ho amb la paraula kampai. Kampai vol dir tot cap endins. I clar, si això ho fessin en copes Riedel com les nostres, d'aquestes grans de vi, el tercer kampai anirien tots, que allò salaria a les bodes de Camacho.
Sí, això és veritat, eh?
I aleshores, i clar, i ells ho fan amb aquests gotets petits, és per això, eh?
Sí, bueno, precisament. O sigui, el que jo he fet, el que jo faig molt per introduir el sake és treure aquests tòpics, no? Si servir-ho en copa com el vi. De fet, a fira, el que faré, o sigui, tenim 400 copes per anar servint sake. Per què? Per donar-li d'entrada, treure aquest clic a la gent del tema del xupito del sake. O sigui, quan tu vas traient cosa que després les pots recuperar, eh? Si no hi ha cap problema, prendre's el sake com esperen els japonesos. Però això ens ajuda molt a descontextualitzar aquest tema, aquest topis del sake,
i acostar-ho més a una beguda tan nostra com és el vi.
Perquè, i quina dificultat té a l'hora d'elaborar el sake i també quin és el sabor, no?
El sake, la veritat és que si el vols fer bé, el vols fer com ho fan els japonesos, és molt complicat. Perquè encara que només té dos ingredients, que són l'aigua i l'arròs, més dos tipus de ferment, la proporció exacta, el moment de fer-ho, vas augmentant la graduació alcohòlica a mesura que va fermentant, tot això és ofici de molts i molts anys i costa molt d'aprendre la tècnica per poder-lo fer correctament.
Per què aquest nom, seda líquida?
Perquè el sake és una beguda tan plaent i tan suau que quan passa pel coll sembla que et passi seda líquida.
Que bonic, que poètic, eh?
No, és així, eh? O sigui, el sake en contres d'aquest mite, no? De que és una beguda forta, és això, és tot el contrari, és una beguda sedosa, no és tan, a vegades no és tan astringent ni tan agressiva com pot ser el vi al paladar, i és curiós, no? Aquesta dicotomia de dir, hòstia, estem prenent aquest sake com si fos un destilat, una cosa forta amb molt alcohol, i és tot el contrari, acompanya molt bé el menjar, no te'l tapa, o sigui, fas que gaudeixis més dels sabors del menjar.
Que la això, potencia, no?
Que això ho farem en fira, també, o sigui, tindrem... O sigui, quan presentem el sake, presentarem uns grans formatges.
Sí.
Vale?
Vinga, expliqueu-nos, que tenim bé, tenim ganes, no? Hem de vendre,
no,
hem de vendre el
però
llibre.
És
quina xerrada es faràs, Antoni? Quan i com? I de què parlareu?
Pues demà a les 4:30 parlaré sobre sake durant una hora o potser una miqueta més, on explicaré curiositats sobre el sake, què és el sake, com es fa el sake, classes de sake, com prendre'l, com servir-lo, beneficis inclús a nivell de salut, i tot això, el sake i la cocteleria, tot això és el que demà explicaré. I després hi haurà una segona conferència el diumenge a la mateixa hora, a les 4:30, on parlaré dels probiòtics, els prebiòtics.
Que això és molt important també, no?
Ara està absolutament
molt de moda.
I serà sobre això, el que és la flora intestinal, com cuidar-la, com equilibrar-la i com... Quins són aquests aliments probiòtics i fermentats de tot el món?
Clar, hem de també posar en valor, per anar tancant aquesta entrevista, la importància també de tota aquesta cultura a nivell no només de despertar els nostres sentits, sinó també a nivell de saludables, no? És una cultura que realment, com la nostra, com la mediterrània, sí, aquesta gastronomia és molt important, no? I també ens ofereix una llarga vida, una esperança de vida.
La prova és que els japonesos són de la gent del món que viu amb més anys, i això és gràcies als fermentats, un dels quals és el sake, però hi ha subproductes del sake que els obtens quan estàs elaborant-lo, com és el koji o el kasu, que això són verdaderes bombes probiòtiques molt per sobre del iogurt i qualsevol altre que nosaltres coneixem.
Doncs vinga, sí, sí. Menjar, llarga vida, no? Doncs a tota aquesta gastronomia i aquesta cultura, Paco.
I tant.
Per acabar, doncs, què és el que estaràs fent tu també durant tot el cap de setmana? Quines activitats no et perdràs?
Quines, perdona?
Quines activitats no et perdràs tu d'aquesta fira?
Jo?
Jo
no em puc perdre cap, clar.
Estàs coordinant.
Jo soc una mica el mestre de cerimònies i jo participo o faig algunes. Però clar, jo tinc que estar aquí.
Tu has d'estar aquí al peu del canó.
Jo viuré aquí aquest cap de setmana.
Doncs que visquis bé, envoltat d'això.
Sí.
Et falta el kimono, Paco? Doncs una abraçada a tots dos, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres i campai.
Això, i campai.
Campai.
Nosaltres posem una mica de música i ara seguim.
Let's go. 僕たちの出会い
l'acompanya el Pau Durant, doncs, ha preparat perquè ens vol també, doncs, oferir, doncs, altres propostes. Em sembla que és a punt de fer un taller de karate.
Ara venia d'uns mastegots, doncs passo cap a un altre nivell. Aquests ja no necessiten armes, Raquel. Mira, estic a davant del tatami, que queda més centrat aquí al punt de la nau de la fira, i llavors aquí abans he vist uns nanos que estaven movent-se i tal, i la que està fent el taller és la responsable de Senshi Dojo, de l'Associació Esportiva Can Déu també, que és la Meritxell Gàmiz. Com estàs?
Hola, bon dia, molt bé.
A veure, jo he vist uns nanos molt implicats abans aquí, eh?
Sí, tenim aquí diferents grups de nens i nenes de les escoles de Sabadell que estan passant a fer diferents tallers. Un és el meu, que és el de karate, i llavors, doncs, fem una mica l'activitat, els mostrem, doncs, 4 cèntims del que és el karate i la seva tradició.
Cosa que tu saps bé perquè tu ets sensei.
Sí, sóc sensei, fa molts anys que faig karate, des de 5 anys. I bueno, aquí seguim formant-nos i creixent.
Des dels 5 anys.
Sí, 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 tinc 33, vull dir, fa una miqueta d'anys ja.
Déu-n'hi-do, un quart de segle, una mica més i tot. Escolta'm, què és el que els intentes transmetre?
Els intento transmetre una mica el que és els valors, la cerimònia, l'autodisciplina, el deixar una mica que es relaxin una mica. Llavors els ensenyem 4 tècniques bàsiques i una part de combat, de kumite, una part de defensa personal i una mica de kata. Una mica per 4 cèntims del que és el nostre art marcial.
Què és això de la kata?
La kata és com una forma de defenses i atacs que ja està establerta, amb uns moviments i un recorregut marcat.
La Meritxell, et preguntava, clar, jo abans quan he vist els nanos aquí al tatami, que vulguis que no, és un espai que dona com molt per jugar, no?, i començar aquí a fer tombarelles, ostres, estaven molt posicionats, molt concentrats amb el que els deies.
Sí, els hi hem explicat una miqueta, jo crec que també l'emoció, no?, de fer una activitat nova, de provar alguna cosa nova i estar aquí a la fira amb tantes inputs, doncs llavors, bé, els hi hem explicat que havíem de fer una miqueta de cas i tal, i ja... I la veritat que molt bé.
Els has vist sortir en plan de, ostres, pues jo igual m'apunto a una activitat així.
Sí, que alguns sí, algú tenia alguna manera, alguns ja en feien de karate, a Sabadell hi ha moltes escoles de karate, i això és molt bo per la ciutat, i tant per la ciutat com pels nens i per les nenes.
Tu si haguessis de recomanar-ho per algun motiu, de dir, ostres, quin seria el perfil o què podria motivar-me a dir, mira, doncs t'anirà molt bé per això i per això?
Per tothom. És una activitat que també bé per moure't, no?, que al final és exercici físic, com també per la ment, per estar centrat, l'autodisciplina, vull dir, és recomanable per tothom, per totes les edats.
Fins quan estaràs aquí a la fira?
Estaré aquí al matí, llavors demà al matí estarem a la pista coberta d'atletisme, que fem la primera trobada d'arts marcials japoneses, i estarem tot el matí, doncs, amb diferents arts marcials, fent exhibicions i fent mostres.
Aquí a la fira anant cap al riu, eh?
Sí, cap al riu, a la pista coberta d'atletisme, al costat de la bassa, estarem.
I quin és el programa previst?
De 10 a 2 de la tarda, i allà, doncs, totes les arts marcials japoneses que hi ha, des de tir al mar, karate, aikido, totes.
Meritxell, veig arribar un grup, no sé si seran els teus.
Doncs no sé, vaig a preguntar. Moltes gràcies.
Gràcies per atendre'ns.
Gràcies, adéu, bon dia.
Ja ho has vist, Raquel, per centrar-se, sobretot, diu la Meritxell, eh? Una cosa que ens pot ajudar sempre bé en aquesta nostra feina de tant improvisar i tant anar pujant parets i baixar-les.
Exacte, segur que ens pot ajudar.
Al matí, arribem a tu.
És agüita pura que de los pétalos de una flor trae la primavera en esta melodía que canto hoy. No me importa si eres hombre o si eres mujer. Yo te veo como un ser de luz de cabeza a los pies.
El matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia.
Seguim en aquest programa especial des de la segona Fira Sakura Matsuri. De seguida en parlarem de les arts marcials, eh? Perquè, evidentment, doncs, aquest cap de setmana també no ens podem oblidar que la pista coberta, doncs, serà l'escenari també del primer Budokan a la nostra ciutat. I la veritat és que volem conèixer disciplines també, doncs, professionals i els valors que hi ha darrere d'aquestes propostes que avui dia amb aquesta societat tan trepidant necessitem també doncs, aquesta disciplina, aquesta paciència que ens explicaran doncs, molts d'aquests mestres que imparteixen doncs, en els seus dojos aquestes sessions i disciplines. Però nosaltres ara el que volem fer doncs, també és conversar amb el responsable del programa de projecció de la ciutat i turisme, en Lluís Matas. Bon dia.
Bon dia, com esteu?
Doncs avui descobrint, donant tots els detalls d'aquesta segona fira, Lluís, et volia també, regidor, doncs, que ens expliquessis la importància de disposar d'una proposta com aquesta, segona edició. Això vol dir que ja escalfem motors, que es va consolidant i demostra el teixit, no? Perquè és una fira multisectorial on es veu també doncs, el talent que tenim a la nostra ciutat i les empreses que ja es dediquen doncs, a la gastronomia, a la literatura, a l'oci, no? D'aquesta cultura que ens fascina.
Sí, primer de tot, moltes gràcies per estar aquí en aquesta magnífica pèrgola, aquesta pèrgola que acollirà doncs, a diferents mitjans de comunicació que voleu cobrir doncs, aquesta fira Sakura Matsuri. I com deies tu, molt content també d'aquesta segona edició, perquè és la consolidació d'aquesta primera edició que vàrem fer l'any passat, que va tenir un èxit, et diria, inesperat de gent i de participació i de nombre d'estants, que projecta la marca Sabadell arreu. Això també era de les intencions i dels objectius des del Visit Sabadell, des de la marca Sabadell, projectar la ciutat a l'exterior i com bé dius tu també en el sector, activar el sector econòmic, perquè aquí hi ha una realitat econòmica que hi ha empreses petites, grans i mitjanes empreses que es dediquen doncs, al món japonès. I com bé deies, doncs, això també genera ocupació, genera riquesa, llocs de treball al voltant d'un sector com és el japonès, doncs, tan específic i tan especialitzat. Jo crec que Sabadell està vivint aquests dies, hi ha un petit Japó a dintre Sabadell i nosaltres estem molt contents.
També hem de posar en valor doncs, que aquesta fira no, també doncs, és possible gràcies doncs, al teixit empresarial, no, també al finançament privat.
Està clar, nosaltres des de l'Ajuntament, des del programa de projecció de ciutat i turisme, el primer any doncs, hi vàrem invertir doncs, els recursos que vàrem considerar per projectar aquesta fira, per començar amb la primera edició, però en aquesta segona edició doncs, ja ha participat 100% doncs, la iniciativa privada. Per tant, és un model de públic o privat en el qual doncs, una empresa organitzadora especialitzada en esdeveniments al voltant de Japó, doncs, que celebra esdeveniments similars arreu del territori espanyol, doncs ha escollit Sabadell perquè ha vist doncs, que Sabadell tenia unes possibilitats d'èxit veient l'èxit que havia hagut en la primera edició. Per tant, hi ha aquí a darrere un negoci al voltant de totes les temàtiques culturals, econòmiques, de literatura, de, com deies, d'arts marcials, de gastronomia, al voltant de Japó, i això ho hem fet possible des del Visit Sabadell i estem contentíssims doncs, que hi hagi aquesta segona edició, que estem segurs, ho veiem amb els estants perquè està ple, estan els estants plens, i ho veiem amb el nombre d'activitats perquè hi haurà més de 100 activitats a les sales i als auditoris. Per tant, contents i esperançats amb que hi hagi evidentment una tercera i una quarta.
I també amb l'ull posat al 2024.
El 2024 és molt important, no tan sols...
Explica per què. No només perquè serem la capital de la
cultura,
sinó cultura també...
Catalana. Sí, perquè nosaltres aspirem a ser a la seu del Sabadell. Sabadell serà seu, i intentarem, som candidats a ser seu del Japan Week. El Japan Week és un esdeveniment internacional, per tant, és una fira que es celebra una vegada a l'any a nivell internacional i que la Fundació Japan Foundation doncs, escull, i que el Consolat de Japó doncs, ens ha proposat a Sabadell doncs, ser candidat a ser aquesta seu l'any 24. Escolta, i si no hi som el 24, hi serem el 25. Però només el fet de ser-hi, que el consolat ens hagi proposat, ja és un èxit. Això valora la nostra feina, valora aquesta aposta que hem tingut per al Sakura Matsuri i posa en valor la marca Sabadell a nivell internacional. Per tant, ostres, tant de bo hi hagués aquesta candidatura, es consolidés aquesta candidatura.
Doncs tant de bo, perquè evidentment doncs, és la fira més important a nivell europeu i nosaltres, Sabadell, doncs, volem ser-hi també en aquesta cursa. També doncs, el cònsol general del Japó hi serà doncs, aquesta tarda la inauguració, l'alcaldessa i molts altres representants. Lluís Matas, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per ser-hi.
Molt bon dia.
Molt bé.
El matí de Ràdio Sabadell. Amb Raquel García. Oh, that I love survived. El matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia.
Seguim en aquest programa especial des de la segona edició del Sakura Matsuri. Nosaltres ara el que fem és agafar un respir, perquè ens agrada que el Pau Duran sempre ens sorprengui amb algunes de les activitats, de les moltes que es fan en aquesta fira.
Doncs sí, mira, Raquel, hem vingut a una sushi party, he vist que li podem dir així, és una mica el taller gastronòmic, i he vist una cosa molt interessant, perquè confessaré que a vegades he intentat fer una mica de sushi a casa, i bueno, més o menys allò d'anar enrotllant i juntar aliments encara, però a l'hora de tallar, desastre absolut. He provat tots els trucs que havia llegit, els diferents ganivets, i no hi ha hagut manera. Per tant, he dit, pregunta-li a la tallerista, no? A veure si entenem alguna, que és la Laura Torrent. Com estàs, Laura?
Hola, què tal?
Satisfeta de com ha anat l'activitat amb els grups que han anat passant?
Molt satisfeta, la veritat que s'ho han passat molt bé, la majoria els agradava el sushi, i el principal és que això, que han manipulat, s'ho han passat bé i s'han emportat el seu sushi a casa.
Quants grups heu acabat fent?
Doncs al final han sigut 6 grups.
I, a veure, els últims eren una desena, però crec que n'has tingut bastants més, oi?
El primer grup era 28 nanos, vull dir que déu-n'hi-do, sí, hem anat fent... En total eren 125 nens que han passat ara.
Crec que els hi feies una cosa amb arròs més dos aliments, no? Com era?
Exacte, fèiem un maqui, l'elaboració era fer un maqui, que és amb arròs, i llavors porta la part de cogombra i la part de pastanaga. I llavors s'enrotlla i queda un maqui amb pastanaga i de cogombra. Els hem fet vegetals aquest cop.
I ara m'has d'explicar el secret, perquè jo és que no l'encerto mai. Com ho haig de fer? Perquè quan els tallis em quedi una forma rodoneta en lloc de vés a saber què, polígons que faig jo.
El principal és que hagis pressionat bé quan a l'hora de fer el maqui, que estigui ben pressionat, i després és molt important també mullar el ganivet. És un truquillo que va molt bé, i si mulles una mica el ganivet i ho fas amb firmesa, en principi t'ha d'anar bé.
Jo he vist també que anaven com entrant, potser hi havia uns que estaven més decidits que d'altres, no?
Sí, sempre, això amb els nens sempre passa. Hi ha sempre el que vol fer-ho tot ell o els que volen que l'ajudi sempre en tot.
Molt bé. Tu ets directora del CAU, això, i altres oportunitats de gaudir-ne, no? Explica'm.
Exacte, en el CAU fem tant extraescolar de cuina, en la que fem altres coses a part de sushi, però també en fem de tant en tant, i també fem festes de sushi party, en la qual els nens venen, fan un taller de sushi i celebrem la seva festa d'aniversari fent aquest taller de sushi.
Carai, això m'interessa. Hem de ser uns mínims o com va això?
No hi ha mínim per festa, i poden ser els nens que fins a 25 nens o així, més o menys.
O sigui que si vens vindries a casa i amb una mica de sol
no,
ja tinc el sopar
fet. No,
el haig de portar.
El que t'emportes és el sushi fet per menjar-t'ho a casa, això sí.
Molt bé. Què us espera pel que queda de fira, Laura?
Doncs nosaltres ja marxem avui, perquè la veritat que només veníem a fer l'activitat amb els nens, i bueno, i aquí es queden fent altres activitats. També em sembla que aquesta tarda hi havia sushi, però per adults.
I on us trobem?
Nosaltres estem al carrer del Sol, 179, baixos D, de Sabadell.
Laura, gràcies.
A vosaltres.
Crec que ens veurem aviat.
Gràcies.
Bueno, Raquel, no sé, he pres el truco, ara em falta, la teoria ja la tinc, ara em falta posar-ho a la pràctica, a veure si és veritat que amb això d'agafar el ganivet així i haver apretat abans el rotlle i mullar una mica, doncs m'acaba sortint bé, ja veurem.
Sí, mira, si t'animes i fas una carmanyola...
Cap a la ràdio, no?
El Toni, la Bea i jo, cap a la ràdio, no, cap aquí. Que es quedi a la casa, el petit.
Molt bé.
El petit programa del matí, no, per tota la ràdio. La veritat és que aquestes hores ja comença a venir una mica de gust, fer un tast d'alguna d'aquestes delícies.
I tant.
Escolta, Pau Duran, moltíssimes gràcies per copsar-nos tot l'ambient des d'aquí, des de la fira, que has de marxar. Una abraçada gegant.
Un plaer, igualment, Raquel.
Fins la propera, que vagi molt bé.
Adéu.
Nosaltres ara, de seguida, tornem parlant d'arts marcials. volem descobrir, ara us volem descobrir un munt de pràctiques, de moviments, de disciplines, amb tot un seguit de valors al darrere, i és que des d'avui fins diumenge hi ha un munt d'exhibicions, de demostracions, de tallers, de sorpreses, i nosaltres hem buscat el coordinador, l'expert de totes aquestes activitats de la Fira, Joaquim Suárez. Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Molt bé, ja, començant.
M'imagino que amb nervis, no? Perquè quina festassa que heu preparat.
Sí, déu-n'hi-do. Bueno, amb nervis, però amb tranquil·litat també, perquè els artistes marcials, això és el que tenim també.
Us dona aquella serenor, no? Que es necessita
quan
la vida.
Quan més caos hi ha a l'exterior, més pau necessitem a dins.
Parla'ns primer, explica'ns una mica doncs, això. Per què són també doncs, tant no consumidors, sinó també creadors de disciplines d'arts marcials? Perquè els japonesos, la veritat és que hi ha un ventall infinit, podríem parlar. Sí. D'un munt d'activitats.
Sí, la veritat és que si hem de parlar de l'origen de les arts marcials al Japó, hem de parlar una mica d'història i bueno, pensar que el Japó va ser un país que va estar tancat a l'exterior durant molt de temps i va viure una sèrie de guerres civils que van durar gairebé 800 anys. Les successions de poder, això fa que, clar, ha sigut un poble guerrer en aquest aspecte, no?
Clar, i la prova la tenim amb els samurais.
Exactament, exactament. I bueno, jo crec que les disciplines marcials, a dia d'avui, Japó és un gran representant de les arts marcials en general, sí. Si no el més gran de tots. Crec que amb el dia d'avui, a l'època contemporània, venen a facilitar una resposta, una resposta que realment és una resposta global, una resposta gran.
Jo diria un crit de la societat occidental.
Sí, 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 sí.
Que anem estressats,
exactament,
i anem angoixats.
I és el que ens fa una mica falta, no? Llavors, jo convido a tothom, jo sé que hi ha esports massificats, jo els dic esports de pilota, que són moltíssims. I també, evidentment, tenen la seva disciplina i els seus premis i la seva manera de treballar, però les arts marcials ens connecten d'una manera física, mental i espiritual. Llavors això és interessant, perquè realment crec que per la societat actual té un benefici molt gran que nosaltres com a difusors de la cultura del Japó a través de les arts marcials hem d'intentar fer arribar a tothom. I això passa per totes les edats, des dels nens petits fins als adolescents en aquesta època tan a vegades conflictiva de canvi,
I tant.
Fins als adults, i també pensem que la nostra societat ha viscut un canvi molt fort a nivell de tecnologia després de la situació de la pandèmia, no? Això ha creat a vegades situacions que un no té eines per gestionar, perquè la veritat és que des que ens aixequem pel matí fem 2.000 activitats alhora amb el telèfon, no? I el cervell continua sent el mateix cervell que fa 2.000 anys.
Totalment, totalment.
Respecte a això.
Però sembla que sempre anem corrents, no? Davant del lleó, no? Com feien els primitius, sinó que anem amb un ritme trepidant, el que deies tu, des de que ens aixequem al matí, no? I amb aquesta societat, amb aquesta incertesa, els joves, els infants, no? Avui que són protagonistes també en aquest matí, en aquesta fira, és molt important doncs, aquests valors per això, per aconseguir doncs, aquesta serenor, aquesta disciplina també.
Sí.
No?
Sí, sí.
Parlem de les activitats que es faran, perquè clar, hem de dir que nosaltres avui expliquem tot el que passa a la fira, però demà, dissabte, hi ha un acte molt especial, el primer Budokan a les pistes, a la pista coberta d'atletisme.
Sí.
Explica'ns això, perquè crec que a molts dels nostres oients els hi fascinarà.
Ho expliquem. A veure, nosaltres li hem posat el nom de Budokan perquè Budokan és la casa del budo, en japonès, i budo és com si fossin les arts de guerra. Les arts de guerra, evidentment, això, quan es van acabar la guerra, van transformar-se en arts marcials. Per què és important? Doncs perquè ens trobarem per primera vegada sota un mateix sostre amb un intent d'emular o fer un homenatge a l'edifici, a l'acte del Budokan realment japonès, que és un edifici que és la casa del Budo, on ens trobarem diferents disciplines marcials i diferents artistes marcials. Clar, tothom coneix el karate, el judo, però també tindrem naginata, que és un art marcial que es fa amb una llança molt llarga. També tindrem kyudo, que és tir amb art tradicional japonès. No us ho perdeu, perquè no hi ha moltes oportunitats de veure realment una cerimònia de tir, perquè no és allà anar a tirar fletxes, sinó tota la disciplina, tota la cerimoniositat a l'hora de treballar, allò es pot observar. Llavors, l'esdeveniment de demà, que es diu Budokan Nacional, és un esdeveniment que comença a les 10 del matí, acabarà aproximadament sobre la 1:30, hem intentat compactar-ho. L'entrada és absolutament gratuïta i podreu disfrutar i gaudir d'exhibicions adultes i infantils també.
Des de quina hora has dit? Des de primera hora?
Des de les 10 del matí
fins
a la 1:30 aproximadament.
I a més, us ho ha dit que també doncs, el Joaquim, no? Que les entrades són gratuïtes, que això també és un valor afegit, que a vegades sí. Ens costa gratar-nos les butxaques. És una molt bona opció aquí a la nostra ciutat anar doncs, a veure totes aquestes arts i disciplines. I nosaltres el que fem és també doncs, afegir més opinions, més versions, més també doncs, veus de gent que formarà part d'aquesta proposta, perquè en general també, Joaquim, quantes escoles o centres, quantes persones mobilitzareu? Mira, perquè ens fem una idea en sí. Aquest primer Budokan.
Amb aquest Budokan són 12 escoles, 12 disciplines que participen. Podem estar de l'ordre de, no sé, 300-400 participants. Després, clar, tot això, cada participant ve amb la família, tot això és interessant de veure.
Doncs vinga, comencem, si et sembla, amb l'escola Aikido de Barcelona.
Somos la escuela de Aikido dentro de Iguamarri de Barcelona. Llevamos unos 15 años en Sabadell, aunque realmente comenzamos hace 30 años en Argentina. Difundimos el Aikido tradicional llamado Aikido dentro de Iguamarri. Actualmente estamos en el pabellón norte de Sabadell. Y nuestro objetivo es seguir difundiendo el Aikido de Iwamariu y la cultura japonesa, pero también implementar nuevas formas de enseñar el Aikido, como los juegos de rol, basados en los juegos de rol de mesa, pero aplicados a las artes marciales.
Doncs aquesta era doncs, la primera escola d'Aikido, que la veritat és que doncs, destacava això també, no? Doncs, tots aquests valors que sí. Hi ha al darrere.
Sí, sí, sí. Aquesta escola és l'escola Iguamarriu de Sabadell. I sí, sí, és un estil particular. L'Aikido en si mateix és una... És, jo sempre dic que dins de totes les arts marcials sí? Que són més conegudes, és com si parléssim de la medicina general. Llavors l'Aikido vindria a ser l'homeopatia. És una disciplina sorprenent, que a vegades bueno, té els seus extrems, sí. Des de la part marcial com a la part més espiritual, però bueno, com totes les arts marcials, arriba per donar una resposta.
M'encanta, arriba per donar una resposta a tantes preguntes que tenim avui dia en aquesta societat. Seguim aquest viatge descobrint també doncs, ara la Montse Muñoz, que ens explica també com participen doncs, amb l'ARC en aquesta proposta, en aquesta fira.
Soc Montse Muñoz, responsable de la pràctica de Kyudo al Dojo de Barcelona. Practiquem Kyudo modern. És una activitat cultural integrada pel tiramar pròpiament dit procedent del Kyujitsu i pel Ryu etiqueta procedent del confucianisme. La màxima del Kyudo és Shin, Zen, Bi, veritat, bondat i bellesa. Alguns dels valors que transmitim són autocontrol, constància, capacitat de resiliència i respecte. Respecte a les persones, al lloc de pràctica, al material i a un mateix. Mitjançant ell, tots podem relacionar-nos de manera harmoniosa i créixer, llançant un missatge de pau a la humanitat.
Doncs mira quina llista de beneficis, no només individuals, sinó també de cara a transformar aquesta societat, no? De crear aquesta comunitat, que m'imagino que també aquesta és una de les propostes, no? De totes aquestes disciplines, també doncs, a crear doncs, aquesta xarxa. Seguim amb l'escola de Santa Perpètua.
Somos la escola de karate Sensei Dojo Santa Perpètua. Nuestra sensei Merichel está realizando un taller de karate en la Fira Sakura Matsuri para grupos escolares de Sabadell. El lema de nuestra escuela es Escola de Karate, Escola de Valores. Transmitimos valores como el respeto, el esfuerzo y la buena educación, con la finalidad de conseguir karatecas con capacidad para obtener buenos resultados deportivos y buenos resultados en la vida. Gracias por venir a disfrutar de esta jornada de taller escolar en el Sakura Matsuri.
Doncs ja puc ben dir que sí, realment doncs, els infants i tots els joves que han passat doncs, avui per aquesta fira han gaudit també d'aquestes propostes. Seguim. Ara és el torn del Francisco Manchón, que també no es vol perdre doncs, aquesta proposta.
Hola, mi nombre es Francisco Manchón. Actualmente tengo el grado de sexto dan aquí Kai Shihan y soy el presidente de la asociación Arashi Group, reconocida oficialmente por el Centro Mundial de Aikido, Akikai, con sede en Tokio. De su trabajo técnico está bajo la supervisión de Miyamoto Sensei, uno de los maestros más reconocidos a nivel mundial. Os invito a ver nuestra demostración en el Budokan del sábado 15 de abril.
Convidadíssims tots també doncs, a anar-hi i seguim amb sumant veus també d'altres escoles, disciplines que participen en aquesta proposta.
Hola, soc Daniel Sánchez, el Xian de Dojo Sabadell, l'escola que tenim al barri de Gràcia. Des de fa 12 anys fem classes des dels 3 fins als 70 anys, que són els que tenim ara mateix dintre del dojo. Tenim classes per tothom, de qualsevol nivell, i tenim un equip de competició molt important que fa que tenim campions del món, campions d'Europa, campions nacionals. Fa dos dies vam estar al campionat de Japó i vam treure un segon classificat. Està oberta per qualsevol tipus de persona. Moltes gràcies.
Doncs això, ningú queda exclòs. O sigui, tothom pot participar d'alguna d'aquestes disciplines i sobretot anar demà dissabte doncs, a aquesta pista coberta d'atletisme a gaudir d'aquest primer Budokan a la nostra ciutat. Seguim sumant veus.
Hola, sóc el David Soriano, cinturó vermell blanc, sisè dan de judo i entrenador nacional. Nosaltres som el Cerdanyola Judo Vallès. Va ser fundat el 2010 i tenim judokes de tots els nivells, des dels 4 anys fins a més de 60. Tenim medallistes nacionals i internacionals, però el nostre principal objectiu és difondre el judo i gaudir molt d'aquest esport. I a més promoure altres disciplines d'arts marcials i esports de lluita. Moltes gràcies. Salutacions.
Salutacions a tots i moltes gràcies, perquè ha col·laborat moltíssima gent que no ha volgut deixar doncs, a passar l'oportunitat d'explicar això, els valors, el treball que hi ha, perquè realment, Joaquim, quin talent també tenim, no?, a Catalunya, quanta gent doncs, aficionada, apassionada, dedicant sí. No? Sí, doncs, sí, sí, a la sí. seva vida a aquestes arts.
Sí, sí, i a més, bueno, estem parlant de les arts marcials tradicionals, però també estan les arts marcials olímpiques o en competició, que evidentment, sí, som un bon exponent.
Vinga, doncs seguim demostrant aquest talent.
Soy Germán Contreras, miembro del Dojo Cop de Mataró, desde hace 41 años. Nuestra entidad comenzó el estudio de las técnicas Aiki hace unos 50 años aproximadamente, y con el tiempo hemos ido desarrollando los modos de hacer tradicionales en función de las necesidades que nos hemos ido encontrando en contextos actuales de defensa personal, hasta crear un sistema en constante evolución al que incorporamos todo aquello que consideramos que puede ser útil para garantizar la integridad física de nuestros miembros, al que denominamos Gendai Aiki Bujutsu.
La veritat és que podríem fer un diccionari, amb totes les paraules tècniques. És que, clar. Això és també doncs, molt interessant doncs, veure no? també sí, sí. com arriba doncs, a aquestes disciplines, el llenguatge, no? els tecnicismes que hi ha al darrere. Seguim ara amb una associació catalana que també té un nom, que millor que el pronunciïn ells.
L'Associació Catalana de Iaido i Jodo és una entitat que va néixer fa més de 30 anys per desenvolupar i fer conèixer les activitats del treball del sabre i del treball del bastó japonès segons les normes de la Federació Japonesa de Kendo i que durant aquests anys està establert a diferents indrets de Catalunya per tal de fomentar la pràctica d'aquestes disciplines.
Doncs també molt interessant, o sigui, jo crec que els oients que vulguin demà desplaçar-se fins a la pista descobriran totes aquestes opcions, Sí. Jo crec que ara la dificultat és triar-ne una.
Sí, volia destacar que al marge del Budokan, que es fa demà al matí, la pista coberta tindrà activitat des d'aquesta mateixa tarda. Aquesta mateixa tarda ja hi haurà entrenaments de judo, demà al matí tenim el Budokan, que és un esdeveniment nacional important, per la tarda tenim un seminari de karate sí. i diumenge al matí també tenim un taikai, que és un multidisciplinar també, amb diferents pràctiques d'arts marcials.
Mm-hmm. Doncs vinga, que ens queden ja poques veus per sumar doncs, en aquesta entrevista. Seguim.
Hola, mi nombre es Leandro Pereira y practico naginata. La naginata es un arma de asta tradicional de Japón similar a la lanza, pero con una hoja curva, que usaban los samuráis en el Japón feudal. Practicar este arte marcial ha supuesto para mí un gran crecimiento a nivel personal y me ha aportado un mayor conocimiento y una visión más amplia de las artes marciales en general. Este fin de semana estaremos haciendo exhibiciones en la Fira Sakura Matsuri de Sabadell y también participaremos en el primer Budokan Nacional que se celebrará el sábado por la mañana en la pista cubierta de atletismo de Sabadell. Estoy seguro de que será una gran experiencia y espero poder mostrar y transmitir todo aquello que la naginata nos aporta a quienes la practicamos.
Doncs serà també doncs, molt interessant veure doncs, aquesta exhibició. I seguim amb l'última intervenció, a veure si et sona aquesta veu. Joaquim.
Hola, sóc el Joaquim Suárez i sóc el director de les escoles Aikido Makoto.
El nostre grup fa aproximadament 12 anys que desenvolupa les seves sessions, classes i pràctiques en diferents indrets, dojos i clubs de Sabadell. La nostra filosofia és una filosofia plural, on l'art marcial ens arriba per donar-nos respostes i ajuda amb el nostre dia a dia. A més, som organitzadors de diferents esdeveniments, com ara, precisament, el Sakura Matsuri. Així doncs, esperem que disfruteu i que gaudiu de totes les propostes que hem preparat per vosaltres.
També, Joaquim, no? Posant en valor això, quina tasca feu vosaltres?
Ah, em sona aquest senyor. Té pinta de saber el que es diu.
Per què recomanaries també doncs, això, que participessin i provessin aquesta disciplina, no? I el vostre dol?
Senzillament perquè, com dèiem abans, l'art marcial és antropològica. Ve i està feta per l'home, per la dona, directament. I ens connecta amb una part molt, molt primitiva que hem oblidat d'alguna manera. No és una qüestió de valors, és una qüestió de retrobar-se realment com ésser humà.
Què és el que hem oblidat, Joaquim?
Mira, t'ho diré amb un exemple molt, molt fàcil. Si tu tens un gos i estàs jugant amb el gos amb una pilota, tu vols agafar-li la pilota al gos i si el gos no vol, tu no li agafaràs, perquè tenen perfectament controlada la distància. Pot tenir la pilota a un costat i el moment que vols agafar-la ja no la pots agafar. Nosaltres hem perdut aquesta distància, hem perdut aquest reflexe. Tenim altres, evidentment. Fem anar el mòbil perfectament, però aquesta altra part l'hem perdut.
I per això és important doncs, recuperar-la, no?, amb totes aquestes tècniques i aquestes disciplines. Joaquim, moltíssimes gràcies.
A tu.
Una abraçada.
Molt bé.
I doncs això, abracem els nostres oients a que practiquin, que vagin demà doncs, a la pista i si no, doncs, que incorporin també alguna d'aquestes disciplines que segur que ajudarà al seu dia a dia.
Aprofito per recordar també que dins de Fira de Sabadell tindrem un tatami amb actuacions permanents de diferents artistes marcials.
Moltíssimes gràcies.
A vosaltres. Fins la propera.
Segueix-nos a les xarxes socials @radiosabadell. Al matí, a Ràdio Sabadell.
De Ràdio Sabadell doncs ha sortit avui de l'estudi 1 de Ràdio Sabadell per copsar tot l'ambient que s'hi respira en aquesta segona edició de la Fira Matsuri. Nosaltres el que volem fer també és parlar d'anime, perquè evidentment ahir va començar també doncs, a diferents pel·lícules, al cineclub es va gaudir, doncs els espectadors van poder veure dues sessions gratuïtes, entre elles, doncs, per exemple, a Mi Vecino Totoro. Nosaltres ara, si parlem de cinema, això vol dir que arrenquem una secció de
24 frames.
I per això saludem al nostre seccionista, Ivan Mardones, bon dia.
Konnichiwa.
A veure, explica'ns, perquè clar, hem de parlar del cinema japonès, del llegat, no?, que deixa, ja que avui doncs, ens hem desplaçat en aquesta fira, que veiem un munt de propostes de videojocs, d'otakus, de gastronomia, també doncs, el cinema és una indústria potent.
Como ya habéis hablado de manga y de anime, he venido a dar un poquito de ese toque de clásico, del cine clásico, pero que
Kurosawa, en realidad... Kurosawa, ¿parlarás de
Kurosawa? Claro, el problema es que la gente directamente piensa en Kurosawa solamente cuando piensa en cine japonés, y es verdad, realmente es el que más ha influido, uno de los que más ha influido en cine occidental desde los 70. Sin ir más lejos, el Star Wars, la primera, está totalmente casi copiada plano a plano de películas de Kurosawa. Solo hay que ver, por ejemplo, La Fortaleza Prohibida. Al principio de la película ya está casi calcado al principio de Star Wars con los dos androides. Sí, son cosas que merece la pena saber i que
són desconegudes i per això ens agrada sempre doncs, els nostres experts que ens posen aquest context. Mai hagués dit que Star Wars s'havia nodrit d'aquest cinema japonès clàssic de Kurosawa, que el que retratava era també doncs, l'estil de vida dels samurais, Ivan.
Claro, sí, Kurosawa se especializó en eso, pero ya venía, o sea, digamos que no es eso lo que encandiló, digamos, a los cineastas occidentales, sino que la manera de cómo colocar las cámaras, cómo aguantar los planos, la fotografía, ese panorámico 2.35 que muy bien utilizado, el sonido, la templanza, todo lo que es el arte japonés, que Kurosawa se sabía plasmar muy bien en el cine. Entonces, claro, todos los cineastas de estos de la época de Los Ángeles, de como Spielberg o Lucas o Coppola, todos crecieron o se hicieron profesionales adorando este tipo de cine. Entonces es normal que mucha de esa cultura japonesa del cine se haya luego impregnado en la occidental.
Uh-huh. I ara que parles, no, d'aquesta influència, jo també, si parlem de cinema japonès, no té res a veure, però crec que, perquè no és un director japonès, però sí que hi ha una pel·lícula, no, que jo crec que defineix molt bé aquest contrast, no, que ens fascina tant als occidentals del Japó, no, aquesta combinació entre modernitat i tradició amb la pel·lícula...
Ara no Los in Translation.
Exacte. Sort que m'has llegit el pensament perquè m'havia quedat en blanc.
Bueno, además lo hemos colado con Coppola porque es precisamente es la de la hija. Sí, pero no. El cine japonés es otra cosa. El cine japonés... Alguna vez lo hemos hablado cuando hemos hablado del anime, que como tienen su propia manera de hablar, su propia manera de incluso de comunicarse en todo, también eso influye a la hora de narrar en audiovisual. Entonces, realmente tienen un estilo propio, no se puede comparar, ni siquiera es cuando la gente cuando ve a lo mejor una película de Hong Kong se cree que es japonesa o al revés, no tiene nada que ver. Ya digo, y el cine japonés no solo es anime, pero claro, solo nos llega anime, ¿no? En masa. De hecho, aquí lo vemos, estamos en el salón y todos los stands en realidad están dedicados al anime o un poquito a la parte de los videojuegos. Pero claro, hay mucha parte que la gente no conoce y muchos, incluso los otakus, no conocen mucho cine clásico japonés. Uh-huh.
Quins altres títols ens destacaries o quines pel·lícules creus per als nostres oients, no, que vulguin descobrir doncs més sobre doncs aquest tipus de cinema?
He venido un poco preparado con tres autores, ¿vale? Que son evidentemente Kurosawa, pero porque la gente tiene que conocer lo que es el cine clásico y sobre todo si le gustan mucho los samuráis, te explica como nadie la historia de los samuráis, ¿eh? Están como la película con los siete samuráis, Rasodon, Ran sobre todo, que es una epopeya magnífica sobre los emperadores japoneses y las guerras, es una maravilla de verdad, aún se ha envejecido muy 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 bien.
Entonces aquí esta sería la primera recomendación para comenzar doncs, a capbussar-nos en aquest món,
vale,
¿no? Del cinema.
Si tengo que decir la primera, yo diría Ran de Kurosawa. Luego quería hablar de un personaje que la gente lo conoce, pero lo conoce poquito.
¿Sí?
Y lo conoce mal, pero en realidad voy a hablar de Takeshi Kitano. Takeshi Kitano es el creador de Humor Amarillo, ¿vale? Tenía un programa en Japón que se llama Takeshi's Castle, que aquí sí. se tradujo, porque somos así de graciosos, sí, como Humor Amarillo.
Home, jo crec que molts dels oients, ara mateix tenen una edat, segur que recorden aquest programa.
De hecho, ara mismo no podían llamarle Humor Amarillo, porque es totalmente ofensivo, pero bueno, son los 90 y aquí no pasaba nada. Y Takeshi Kitano empezó su carrera con películas, de hecho, su primera película así conocida es Violent Cop, ¿vale? Y luego está Sonatine, es una serie de películas donde él hacía como de policía, no corrupto, pero sí realmente violento, o sea, y reflejaba esa parte de la historia de Japón. Pero con los años, hay que decir que luego volvió al cine violento, pero con los años tuvo varias películas y la verdad hoy vengo a recomendar una que es El verano de Kikuhiro.
Fantástica, ¿vale? Es brutal.
Es una película
que es una delicia.
Que sí. Precisamente el personaje de Takeshi es casi el mismo que en todas sus películas. Es que él es más o menos así. Es un tipo que aparte tiene una parálisis en la cara, es un tipo muy callado, pero es un tipo con un gran sentido del humor. Y en todas sus películas tiene esa parte dura de ese Japón, ¿cómo diría?
Introspectivo, ¿no?
Introspectivo total, sí.
Sí. I... Perquè, clar, és una cultura molt diferent a la nostra, no? A nivell de que som molt més, el que dius tu, doncs, introvertits, introspectius... Suposo que això també queda reflectit en el seu cinema.
Sí, i si te fijas... Esto ya es casi un experimento sociológico, pero si te fijas, cuando alguien habla de otakus, de aquí de España, ¿eh? Si te fijas, ellos también intentan recrear un poco esa manera de ser, no la cultura en sí, porque eso es muy difícil, pero sí la manera de ser de un japonés medio. Ese silencio, ese, ¿sabes?
Hem començat aquest programa que parlava i destacàvem això, no? Que per exemple entres al metro o a qualsevol doncs autobús i el silenci, ningú posa doncs la música, no? Com fem ara, ni crits, aquella educació, aquell respecte, no? Que són valors que també suposo que en el cinema japonès queden reflectits.
Sí, lo bueno es que tienen el mismo contraste el cine japonés, que es lo que es su propia cultura, porque a la vez que son esto, también son un pueblo muy violento. Hablamos de la yakuza, hablamos de eso, de los emperadores, son milenios peleando y guerreando, artes marciales. Es un pueblo que
se da contrastos,
exacto,
¿no?
Que se contrae un poquito, ¿sabes? Y cuando lo saca todo, y lo saca todo a saco. Y por eso quería hablar del tercer autor, que es Takashi Miike. Takashi Miike tiene es particularmente gracioso porque es un tipo que ha hecho, no tengo el número exacto, pero bueno, hacía una película por año o más, sí, una barbaridad.
Imagina't.
No, es una locura. Tiene sí, miles.
Quina capacitat de crear.
Y este tipo tiene esto, tiene películas de la mafia japonesa, tiene películas de samuráis, tiene películas sobre los dioses, yokai, y luego tiene películas realmente salvajes, violentas, gore, radicales. De hecho, una de sus películas es una de las que, de las 10 películas, cuando la gente hace una lista de las 10 mejores películas del gore o del terror, siempre ponen una de sus películas, que es Audition, que tiene que ver con una tipa que maltrata, que secuestra. Bueno, es realmente heavy la película. Y es eso, no es que sea el contraste, es contraste incluso de autores, es un contraste de cómo entienden ellos el audiovisual. El manga, el anime, las ovas, están dibujadas a 200 fotogramas por segundo, o sea, no paras. La famosa broma de los efectos estroboscópicos de Pokémon,
sí,
que a
veritat.
Los niños les dio un...
Que colapsaban, ¿no? Que els hi deien...
Exacto, les dio un yuyu, directamente.
Sí, sí, con patitas...
Claro, si te fijas, esa fea calmada que se toma el té tranquilamente, que se sienta y que te lo prepara, que le caen las hojas, que ves los jardines zen, que la gente se prepara para eso, toda una vida para hacer un jardín, y a lo mejor no lo acaban porque la última piedra no les gusta.
Perquè és que porten l'excel·lència, la perfecció, fins a un punt malaltís.
Y a la vez pones la tele y te bombardean con sexo, violencia, explosiones, tiros. Claro, esto lo refleja muy bien el cine, sobre todo estos autores que te digo que son un poco críticos, lo hacen a propósito, porque ellos se dan cuenta. El cine siempre ha sido un altavoz,
una mirada, una finestra al món, sí,
y un altavoz para los que se quejan, sí, de sus propias culturas o lo que las quieren enseñar. Y muchos cineastas tienen esto, que se han dado cuenta de que es una sociedad casi... la palabra es fuerte, pero es como muy falsa, porque lo que tienen dentro no es lo que intentan transmitir. Por eso cuando sale alguien crítico transmite realmente lo que es la sociedad japonesa, lo que son los tocones del metro, lo que son la censura directamente en incluso en el porno, que te lo ponen un mosaico en los genitales, pero luego a la vez las niñas de las películas van con minifaldas y con bikinis muy muy pequeños, los pechos muy grandes. Claro, es ese contraste extrañísimo que hace que realmente sea una cultura, para mí, mágica, y que realmente nunca sabremos desde Occidente, por mucho que aquí en el salón haya mucha gente que le guste mucho la cultura, no sabremos. Si no eres japonés, si no vives allí, no sabes realmente hasta qué punto tienen esta idiosincrasia los japoneses. Y se transforma, ya te digo, en el cine... Se ve muy, muy, muy claramente si analizas tres o cuatro películas diferentes de tres o cuatro estilos, que en el fondo todos tienen el mismo lenguaje y todos tienen el mismo mensaje. Son muy suyos. Y incluso el más crítico adora su cultura. ¿Sabes? Son fanáticos de su propia cultura y esto les hace también especiales.
Doncs per això ens fascina, com deies, no? Perquè en el fons ens encanta, perquè doncs, és una cultura molt diferent a la nostra, amb aquesta capacitat de protecció per les seves tradicions més mil·lenàries, que nosaltres a vegades ens oblidem, i aquelles tradicions que cada país té és el que ens fa també diferents, el que ens dona doncs, aquella identitat, i s'ha de preservar.
Claro, es que nosotros si hacemos cine en Europa, si hacemos cine en América, vale, hay historia, pero hay historia hasta un punto. Es que ellos ya tenían miles de años antes, ya tenían su propio ecosistema, su propia cultura ya arraigada, no ha cambiado nada. Entonces, cuando ellos se ponen a explicar historia, no se remontan a la Edad Media como podemos hacer aquí. No, es que ellos se van a los dragones, es que se van a algo que nosotros no podemos comprender, y por eso, o sea, por eso el cine es tan especial, el cine japonés es tan especial, porque tienen que recorrer un montón de historia y que, como digo, no ha cambiado y se puede explicar igual que el primer día. Y eso nos enseña a nosotros mucho,
claro,
sobre cómo seremos en el futuro.
I tant, de fet és un aprenentatge constant, com hem fet avui doncs, en aquesta Fira Sakura a Matsuri. Abans parlàvem també doncs, amb el Joaquim de les arts marcials, també doncs, a mil·lenàries, sí, i com ens ajuden també avui dia en aquesta societat occidental trepidant doncs, a intentar buscar aquest respir que també necessitem. Moltíssimes gràcies, Ivan Mardones.
Sayonara.
Suposo que seguiràs, no?, per aquí fent algun
testeig. Me voy a comprar una camiseta o algo, sí.
Sí, no?
Sí. Que ja, luego la enseño. Sí.
Molt bé, després et fem una foto per l'Instagram. Doncs nosaltres posem punt i final a aquest especial del matí. Des d'aquí, des de la Fira Sakura Matsuri, que segueix aquesta tarda amb aquesta inauguració oficial a partir de les 6 de la tarda, i també amb tantes diverses activitats i punts a la ciutat. Recordem també la pista coberta amb aquest primer Budokan que es farà demà dissabte. Rebeu una salutació de tots els que hem fet possible aquest programa aquí, des de la Fira, vestits amb kimonos especials, els nostres tècnics que sempre doncs, fan sonar aquest programa com ha de sonar, la Bea Aguilar, el Toni González, aquí des de la Fira, i des del control tècnic, des de l'estudi de Ràdio Sabadell, la Rocío García, també el Pau Duran, el nostre company, que ha copsat totes les novetats, tots els tallers, exhibicions i activitats que es feien en aquesta fira. I també rebeu una salutació de part meva, la Raquel García, presentadora i directora del Matí. Nosaltres marxem perquè hem d'alimentar les xarxes socials que bullen d'activitats. Us emplacem a que descobriu també el programa, que feu doncs, això, una visita per aquesta fira, que a més també tindreu premi. Si compreu la vostra entrada, ja sabeu que també ens ho han explicat, us podeu endur un cotxe o també moltes altres sorpreses. Nosaltres seguim i també doncs, això, com us deia, carregant piles, perquè dilluns tornem a partir de 2:15 del matí.
El Matí, disponible cada setmana a Spotify, Apple Podcast i iVoox.